El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia de nou al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i a continuació explicarem tota l'actualitat de la setmana perquè, atenció, aquest matí ja estem en horari d'estiu. Comencem parlant d'això, va. Amb el començament oficial de la primavera aquest dilluns 20 de març i les pujades de temperatures en les últimes setmanes, l'estiu és cada vegada més a prop i el canvi a l'horari d'estiu aquest cap de setmana ens confirma l'arribada de manera gairebé definitiva. La nit d'ahir dissabte es va canviar l'horari per tornar al d'estiu, que arriba l'últim diumenge de març, 5 mesos després del canvi a l'horari d'hivern. Hem pogut dormir una hora menys, però això suposa que a partir d'avui es farà de dia més tard i que les hores de sol s'allargaran durant la tarda. Aquest canvi d'horari es fa a la Unió Europea i tenen arrelats una llarga tradició, però clar, ja fa temps que són els protagonistes de diferents debats. Especialistes adverteixen dels perjudicis del canvi d'hora i molts pensen que els canvis d'horari afecten negativament a la salut. Ara bé, està a prop al final d'aquesta tradició? És cert que es faran almenys fins al 2026? En parlem sobre tot plegat amb la coordinadora de l'Associació Europea que defensa una nova organització del temps, Ariadna Güell. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, aquest horari d'estiu, què implica?
Doncs ho explicaves molt bé. Implica que es farà de dia més tard i que, per tant, durant aquests propers mesos, no, començant avui, segurament ens llevem a les fosques. I, per altra banda, s'allarga a la nit, el qual ara mateix és molt agradable, però quan ja estiguem en els mesos de l'estiu, que tenim més hores de sol, fa que ens costi bastant més anar a dormir, no? Perquè encara és de dia i tenim ganes d'estar fora i no ens entra la son, diguéssim.
I és cert això que diuen de que es farà almenys fins al 2026, però potser després ja es queda un horari mantingut en el temps per sempre?
Doncs el 2026 ve del fet que el govern espanyol ha publicat en el BOE les dates fins a 2026, que és el que fa habitualment, ja que de moment no s'ha pres cap decisió. On s'ha de prendre aquesta decisió? Aquesta decisió s'ha de prendre a nivell de la Unió Europea per acord de tots els estats membres. Ara mateix la Comissió Europea i el Parlament Europeu han dit que estaven d'acord en abolir el canvi d'hora. I el que queda per decidir és en quina zona horària ens quedem, no?
Exacte.
Si ens quedem en l'horari d'hivern o en el d'estiu. I aquí és on no tenim decisió. Si la tinguéssim, doncs sí, efectivament podria ser que a 2026 o 2025 o 2027, quan es prengués aquesta decisió, deixéssim de canviar els horaris.
I com podríem arribar a decidir això? Podríem fer votacions, no? Jo crec que la majoria ho tenim bastant clar.
Doncs, de fet, es va fer una consulta ciutadana, va ser la més exitosa que ha fet la Comissió Europea mai, a nivell europeu, però la decisió real, diguéssim, ara mateix, està en mans dels estats membres a través d'un organisme que es diu el Consell de la Unió Europea, on estan representats doncs, tots els ministres i presidents de cada un dels països, i, de fet, la manera de prendre aquesta decisió seria que, per exemple, Espanya, que aquest any justament coincideix que té la presidència d'aquest Consell, posés aquest tema a l'agenda i així podrien començar a discutir entre els estats membres com s'organitzen les zones horàries d'Europa, perquè aquí l'important a nivell europeu és que estiguem coordinats, no? Que no fos que, per exemple, ara Portugal volgués anar a una zona horària 5 hores més enllà que la que decidís estar a Espanya.
Clar. I en temes de salut, com afecta aquest canvi horari i els diferents horaris, el d'estiu i el d'hivern, sobre nosaltres?
Doncs, mira, hi ha dos efectes. El primer és l'immediat, el que estem notant aquest matí, probablement, que perdem hores de son, no? Estem més adormits, s'ha vist que el dilluns, després del canvi horari, hi ha més accidents de trànsit, hi ha més atacs de cor, és a dir, hi ha uns efectes que tenen a veure amb el desajust dels nostres ritmes biològics que s'ajusten justament amb la llum del sol. I després hi ha els efectes més greus, que són els que passen quan no estem en la zona horària que ens toca. És a dir, que no estem alineats amb el cicle del sol. I això ens passa durant l'horari d'estiu. Què és el que passa, que parlàvem al principi? que ens llevem a les fosques i al llevar-nos a les fosques el nostre cos no s'activa i per tant anem adormits. I, a més, al vespre no és fosc i per tant el nostre cos no comença a generar la famosa melatonina i no ens entra la son, per tant anem a dormir tard. Però com que hem d'anar a treballar, hem d'anar a l'escola, etcètera, etcètera, ens llevem igualment bastant d'hores. I, per tant, perdem hores de son i això té moltes i moltes conseqüències en la salut.
I beneficis per la salut té o no?
No, el benefici, de fet, el que recomanen, no, els experts i expertes en aquests temes és estar el més alineats possibles amb la llum solar, sobretot perquè ja sigui de dia quan ens llevem, perquè aquest és el moment més important que fa que el nostre cos es reguli, que reguli, per exemple, la sensació de gana, la son, que activi certes funcions del nostre cos, ens fa ser més productius, afecta també la capacitat d'aprenentatge de nens i nenes. Per tant, els beneficis venen quan ens alineem o quan vivim en la zona horària que ens toca.
I quins trucs podríem utilitzar per adaptar-nos bé a aquest canvi d'horari?
Doncs, bueno, ara ja ho tenim una mica tard avui, però de cara al d'octubre...
Ho podem començar a fer a partir d'avui també, no?
Bueno, la gràcia és fer-ho abans, no? El que diuen els metges és que la setmana abans de que hi hagi d'haver el canvi horari vagis canviant, doncs, en el cas d'ara, seria avançar una mica totes les teves activitats, és a dir, que per exemple, el dimarts, esmorzis 10 minuts abans, dinis 10 minuts abans, sopis 10 minuts abans i vagis a dormir 10 minuts abans. I així, mica en mica, de 10 minuts en 10 minuts, quan arribes a dissabte, ja estàs a l'hora que toca i l'impacte no és tan fort. Però això són truquets, el que passa que això no et treu... Això el que et resol és l'efecte aquest del moment, no? Però no et resol l'efecte crònic, no? Que és el que realment ens preocupa, que és el de viure en una zona horària que no et toca.
Exacte. I clar, si parlem de tema energètic, no, tema de consum, realment aquest canvi d'hora ajuda a estalviar energia?
Els estudis que tenim recents ens diuen que no, que o bé no té cap efecte, és a dir, que estalviaria, tindríem la mateixa despesa energètica, estiguéssim en canvi d'hora o sense canvi d'hora, i inclús hi ha alguns que apunten que podem tenir una mica més de despesa energètica amb el canvi d'hora, perquè el ser fosc de matí fiquem més calefacció, perquè fa més fred, i el ser clar de nit a l'estiu posem més aire condicionat. És a dir, que inclús hi ha alguns estudis, no hi ha un estudi prou gran com per poder-ho afirmar, però hi ha alguns estudis que afirmen que podríem estar inclús gastant més energia.
Encara gastaríem més.
Sí.
I en el consum, quines implicacions podria tenir això?
No tenim dades per afirmar ni negar el contrari, però en principi pensem que moltes vegades el que es diu en el comerç no és que, clar, si és més, hi ha més llum a la tarda, doncs la gent compra fins més tard, etcètera.
Surt més també, no, la gent de casa.
Sí, surt més, etcètera. Però pensem que si ho movem tot, també acabarà abans de treballar, perquè o sigui, que movem tota l'activitat. Per tant, no penso que hi hagi un impacte significatiu. També entenguem que a l'estiu hi ha moltes hores de sol, perquè és estiu, no perquè canviem l'hora. És a dir, a Espanya tenim 15 hores de sol tot l'estiu, tot el juliol i tot l'agost. Per tant, continuarem tenint vespres llargs, continuarem tenint llum fins molt tard, simplement la tindrem una miqueta menys per poder dormir una mica millor. Pensem que depèn d'on estiguis ubicat de l'estat, no? Però si estàs a Catalunya o València, encara se'n va el sol a una hora raonable, però si estàs a Galícia, aquest sol està a una hora que tampoc estàs comprant, no? Mm-hmm. Per tant, no creiem que tingui necessàriament un efecte gran en el consum.
Veurem, doncs, si finalment es canvia, se segueix canviant aquest horari, o amb quin ens quedarem en el cas de que no canviï més a partir del 2026 i ens quedem amb un horari fix. Amb vosaltres, des del sector, per exemple, quina opinió teniu al respecte? Sou més partidaris de l'horari d'hivern o de l'horari d'estiu?
Som clarament partidàries de l'horari d'hivern, perquè, com deies, el que més s'assembla al moviment del sol, és el que ens dona més llum durant el matí i més foscor durant la nit, i que, per tant, ens permet dormir millor. i estar més saludables.
Aquí tindríem una mica de disparitat d'opinions, eh? Perquè jo, per exemple, soc més horari d'estiu, perquè així tinc la sensació de que puc aprofitar més el dia, no? Que surto de la feina, tinc més hores de sol i em dóna la sensació de que ja no m'he d'anar a dormir corrents per haver-me de llevar el dia següent. Sí, sí, és una mica de...
Aquí torno una mica al que deia abans, eh? Pensem que a l'estiu tenim més hores de sol perquè és estiu, no perquè ha canviat l'horari. Això és important d'entendre. Encara que estiguéssim amb horari d'estiu els mesos de desembre, seria fosc perquè és hivern, saps?
Clar.
És a dir, que s'ha de tenir clar que les hores de sol no depenen del canvi d'horari. Sempre tenim aquestes hores de sol. Sí? El que fa l'horari és que estiguem fent una activitat o una altra a diferents moments del dia. Però a l'estiu els vespres seran llargs. Mm-hmm. És a dir, que això no ens ho trauran en absolut el fet que ens quedem en l'horari d'hivern.
Això és més important, també, perquè sembla ser, no, que a l'estiu els dies duren més i tenim més temps per fer les coses. Si això no canvia, potser sí que hauríem de ser més partidaris de l'horari d'hivern. Aquí ja hauríem de veure que els professionals del tema i els entesos amb això realment decidissin i prenguessin aquesta decisió, no?
Exacte.
Doncs Ariadna Güell, coordinadora de l'Associació Europea que defensa una nova organització del temps, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquestes petites coses que potser molt de nosaltres encara no sabíem. Gràcies.
Gràcies.
I ara parlem de contaminació acústica perquè la qualitat del so és un assumpte cabdal en la salut humana. Molts estudis diuen que un entorn sorollós afecta greument la salut física i psíquica, psicològica, i que provoca efectes negatius sobre la salut dels veïns, fins al punt que no només és una qüestió de l'insomni derivat del soroll, sinó que també, depenent de la situació, s'hi afegeix la brutícia i la sensació d'inseguretat. La responsable de l'àrea jurídica dels APIs de Catalunya, Montserrat Junyent, ens explicava així com hem d'actuar a nivell individual quan tenim un veí incívic que fa soroll a hores intempestives i que té, a més també, altres actituds incíviques.
A nivell personal, jo diria que el que hem d'intentar és evitar enfrontaments, perquè això el que poden fer és agreujar la situació que, lamentablement, pues, està succeint. Jo, en aquest cas, pues, recomanaria que s'avisés pues, a la Guàrdia Urbana o als Mossos, segons sigui la gravetat del que estigui passant, a fi d'efecte que quedi constància de què és el que realment està succeint. El que realment ens interessa és arribar a un punt de convivència i pacificar la situació. Si encetem aquesta via de certa contundència i fins i tot agressivitat, l'únic que podem fer és realment enquistar el problema. És allò que no ens hem de prendre la justícia per la nostra banda. A veure, el camí lògic seria aquest, efectivament. Parlar-ho a nivell comunitari, sigui amb el president, sigui amb l'administrador, per tal de, pues, que pugui intervenir o tractar de reconduir aquesta conducta incívica. Però si això no és possible, doncs els propis, la pròpia comunitat i el propi administrador, doncs hauria també, tindria el canal d'arribar, pues, efectivament a les forces de seguretat o als tribunals. Sí, primer, tenim eines jurídiques per donar resposta a aquestes situacions. Poder no són ràpides, poder no són tan eficaces com voldríem, perquè quan hi ha una molèstia el que volem és que de manera immediata aquesta molèstia desapareixi. Això no és sempre tan ràpid com a nosaltres mateixos ens agradaria que fos. Poder arriben més dels que ens pensem, però és que arriben ja deteriorats. I arriben deteriorats precisament com a conseqüència d'haver volgut resoldre el conflicte per una via molt més contundent. I això, pues, és el que fa que al final la impotència, que és normal, que experimentem situacions d'impotència davant d'aquests fets, i que no trobem la resposta immediata que ens agradaria. Però crec que hem de contextualitzar la problemàtica. Unes són realment més greus que d'altres. Jo quasi diria que arriben punts, quan estem parlant d'ocupacions il·lícites en els habitatges, que punxen la llum, trenquen, les llums a l'escala, espatllen a l'ascensor, fan pintades, això és més freqüent. I aquestes situacions, doncs, esclar, amb una comunitat doncs, que està acostumada a viure amb una convivència normal, amb els conflictes ordinaris que hi ha sempre, perquè la convivència sempre genera en determinats moments conflictivitat. Clar, quan ve un element distorsionador d'aquestes característiques, això pues, fa més difícil aquesta cura. Però per això tenim el marc legal. No és suficient, absolutament és insuficient. Com sempre, jo diria que la societat i aquestes situacions van per davant del propi legislador, que se sent desbordat també moltes vegades com actuar amb sorolls, festes a deshora. Clar, també hem d'entendre que el món en el que vivim actualment pues, també fa que diferents cultures convisquin. I aquesta diferència cultural fa que costums que per nosaltres les veiem absolutament fora de context, doncs amb uns altres ambients o amb unes altres cultures doncs són més normalitzades. No. Clar, això distorsiona. Això que es produeix és obvi. Jo diria que més que un increment, jo dic que ara està més visualitzada aquestes situacions de conflictivitat. Poder, quan abans doncs, les famílies no han estat tant en els habitatges i, per tant, l'ús era més residual en el sentit que passaves el dia fora doncs, treballant amb el de les criatures doncs, a les escoles o a les activitats extraescolars, tot això de cop i de volta desapareix. No tothom té les mateixes eines per respondre davant d'aquesta...
I ara coneguem també el cas de dos veïns que es troben en una situació semblant per diferents motius. El David és un veí del barri d'Horta que té veïns problemàtics i assegura ja no pot més.
És una situació que és insoportable perquè aquests veïns se ponen a correr, a jugar a futbol, a tirar objetos al suelo, a conear, a saltar y un sinfín de cosas durante todo el día, ¿eh? Y estos hechos, bueno, son diarios y a diferentes horas, con lo cual puede ser la 1 de la madrugada como las 12 del mediodía, cualquier hora. Por eso, ya le digo, por eso es una situación complicada, porque no puedo dormir, no puedo descansar, no puedo llevar una vida normal. Hemos hablado con ellos y nos dicen que no hacen ruido, que ellos no son. Son tales los ruidos que provocan que están agrietando no solamente el techo de mi habitación, sino todos los techos de todo el piso. Y además tenemos una ventana que los cristales se están partiendo y pueden caer al patio de abajo. Esto es a consecuencia del ruido que provocan aquí en el piso. Y al cabo de nada, de unos 3-4 meses, pues estas grietas han aparecido debido al ruido que provocan, ¿no? Porque se ponen, como le he dicho, a jugar a fútbol, taconear, pero bueno, como si fuera un campo de fútbol o ellos no, ya les digo, para ellos está todo permitido. La comunidad, hablé con la asesoría Amor, que son los administradores del bloque, que sabe que la ley de la propiedad horizontal establece unas normas de convivencia, que esto se podría solucionar, este calvario que estamos padeciendo, tanto yo como mi familia. Y yo les he pedido que, por favor, nos den una solución, porque esto es insoportable. Y todo lo que les estoy diciendo lo hemos puesto en conocimiento de dicha asesoría, pero que no nos han dado ningún tipo de respuesta. Por ejemplo, han tenido dos coches en la calle durante 3 años. Esto los ha puesto toda la calle Bernat Bransi. Bueno, una práctica bastante bastante ingeniosa, la de estos vecinos. Para que se hagan una idea los espectadores, los oyentes, tenían dos coches en dos plazas de zona verde. Uno de los coches que tenían abandonado lo ponían justo en la mitad de la zona verde. Y el otro, cuando se iban, se iban con el coche, ¿no? Y cuando venían, lo aparcaban el coche un poco más abajo, cogían el coche abandonado que estaba en medio de la zona verde, lo subían, lo aparcaban bien en la zona verde, y el otro lo aparcaban en la otra zona verde. Nosotros reservaban la plaza y las consecuencias, ¿no?, que tiene todo esto. Yo además estoy teletrabajando en casa, en una habitación muy pequeña, y la situación es crítica porque los ruidos me impiden seguir mi jornada laboral con normalidad. No me concentro, me siento agobiado, cansado, y en algunas ocasiones, bueno, pues llega un punto que no puedo más y me tengo que tomar, bueno, medicamentos que me han recetado los médicos. Lo único que le pido a la administración o a quien corresponda que me ayuden, por favor, porque esto es una situación insoportable y que atenta contra mi salud. Y bueno, es lo único que le pido a alguien, que por favor que nos ayude, porque esto es insoportable.
Una situació amb la que també es troba el Quique, un veí del Poblenou, que està patint els sorolls d'una discoteca al viure als pisos de dalt.
Mi situación, como la de muchos vecinos de aquí de Poblenou, es la de no poder dormir y no poder descansar debido al problema de ruido que tenemos, pues precisamente por los bares que tenemos en la zona. Aquí tenemos un eje que lo polariza todo, que es el Rasmatas. A partir de ahí hay una serie de bares que están en Pedro IV, que están en Almogávares, pues donde se concita toda la gente, es normal. Y hay un antes, un durante y un después, ¿no? Y además que no estamos hablando solo de un fin de semana, esto te lo tengas que comer el sábado y el domingo, sino que esto es el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Es verdad que ahora, el invierno, el miércoles, pues un poquito menos, pero a partir de jueves ya vamos a empezar a notar el ruido, el jaleo, el no poder dormir, y esto trae asociado un montón de problemas, salud, de familia, bueno. Es de la gente que está en la calle. Discotecas entendemos que están insonorizadas, donde muchas veces están con la puerta abierta y la gente, hay un trasiego de la gente que entra y que sale, de gente que está haciendo la cola, pero sobre todo es la gente que pasa por aquí o que están dando vueltas en coche, las motos que se ponen a rugir a todo volumen, la gente que está tirando los vasos y las botellas, parece que no, pero es que esto hace muchísimo ruido, molesta muchísimo. Los gritos, o sea, bueno, a mí concretamente, a mi familia nos afecta en que tenemos, la niña tiene una habitación, que es su habitación, que da a Pedro IV, que es la calle donde están todos estos bares, que es su habitación, porque es la que está al lado de la nuestra, que es la de matrimonio, es la más grande, es donde estamos nosotros, queremos que esté cerca de nosotros, entonces la tenemos que poner en otro cuartito, que es más pequeño, porque aunque se sigue oyendo el ruido, no se oye tanto. Y bueno, pues yo duermo en un sofá los fines de semana. Bueno, es un follón, te altera. Pero bueno, hay vecinos que están medicándose, gente mayor que no puede dormir. Aquí estamos sponsorizados por el Lorazepam. Sí, conozco casos concretos. Porque tienes que trabajar al día siguiente, porque tienes mucho ruido en la calle. Eso te acumula una tensión interna, un malestar. Realmente empiezas a pensar, hostia, y si bajo la calle y digo que a veces lo he hecho, muchas veces lo he hecho y a veces con peligro, empiezas a rumiarlo, empiezas a darle vueltas y ves que no puedes dormir y al final pues te tienes que tomar algo porque al día siguiente, a las 7 te tienes que levantar igualmente. Pues sí, yo en mi caso sí, la verdad que sí. Lo hemos puesto en conocimiento de la regiduría del distrito y de David Escudé, que es el regidor del distrito, varias veces, que por cierto había quedado en venir aquí entre el 1 y el 2 de diciembre para ver in situ toda la problemática, pero todavía le estamos esperando. Sí que es verdad que se han pasado otros grupos, ¿eh? Se ha pasado Esquerra Común, Junts, Palen, se pasó, pero los que tienen la patata caliente, que es el PSC, esos no se han pasado por aquí. Sí que nos han recibido, habla mucho, le da muchas vueltas en las reuniones, ese es su terreno de juego, las reuniones, pero no han hecho nada, todavía no han hecho nada. Y además es que acaban de salir unas sonometrías hace una semana, sonometrías oficiales que nos dan la razón y que además exigen que se haga algo. Registraban la presencia de niveles elevados en la totalidad de la zona, se superaban los baremos acordados por la ordenanza de medio ambiente durante 9 semanas consecutivas, que es lo que han estado. Y de hecho se concluía con que era necesario elaborar un plan específico para la reducción del sonido. Pero bueno, esto es lo que venimos pidiendo nosotros desde hace muchísimo tiempo. Y he bajado y porque se te ponen enfrente con el maletero abierto, las copas y la música sonando, ¿no? Boom, 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 boom. Y he bajado porque, oye, me preocupa a mi hija, que tengo una niña de 5 años y medio, me preocupa su descanso, y bajas y les acabas diciendo... Pero bien, yo siempre lo digo bien, ¿eh? O sea, lo digo con educación. Oye, mira, yo tengo una niña ahí, os des cuenta de que no estáis en un polígono, de que aquí vive gente, de que hay vecinos, y muchas veces reaccionan bien, pero te tengo que decir, tiro veces donde no han reaccionado bien. Yo una vez me tuve que recular, me tuve que volver casi corriendo al portal, porque es un problema de que sean delincuentes. O sea, son gente joven que no asimila que esta es una zona de vecinos y vienen aquí y se ponen con todo. Nosotros lo que pedíamos en su momento, lo que pedimos y lo que se nos aseguró, y además vino Albert Batlle, que es el teniente alcalde de seguridad, y vino Ada Colau, vinieron aquí y nos prometieron que se iba a subir la multa por incivismo, porque era de 100 euros, que te quedaban 15 euros, con pago, 15 euros, qué ridículo. Y nos prometieron, es que además nos lo prometieron en persona, Albert Batlle y Ada Colau vinieron aquí, se reunieron con nosotros en una esquina de la calle y nos dijeron, vamos a poner la multa, la vamos a pasar a de 600 euros. Coño, dijimos, pues eso, ¿vale? Que es una cosa que no nos gusta que se solucione con multas, pero oye, a mí me encantaría que se solucionara con charlas de intermediación o lo que se les ocurra, pero esto no funciona. Si yo voy por la litoral a más de 80 kilómetros por hora, a mí me multan, ¿no? Bueno, pues si alguien está gritando, montando jaleo aquí, pues que también le multen. Lo que pasa es que todo esto era mentira. Al final no hicieron nada esto de los 600 euros. Lo subieron de 100 a 200 y con pronto pago se quedó en 25. No es nada. No es exagerado. Yo tengo, bueno, te puedo hablar de un vecino que está yendo al psicólogo porque tiene problemas de descanso. Yo mismo he ido al médico de cabecera para decirle, oye, que no puedo dormir y necesito dormir de algún modo. Y te puedo contar un caso concreto, que es un vecino de más de 80 años que se presentó con nosotros en la regiduría del distrito para hablar con David Escudé y el señor Batlle, un señor de 80 años, de más de 80 años, con la mujer enferma, que tenga que ir por la tarde a la regiduría del distrito a decir que no pueden dormir y que no pueden descansar, con más de 80 años. ¿No les habrá llegado ya el momento de estar un poquito tranquilos, de disfrutar? Pues no, a sus 80 años la mujer enferma y él sin poder dormir. Es una problemática muy grave.
Veurem, doncs, finalment com acaben aquestes històries pel bé de tots. La companyia farmacèutica Pfizer ha iniciat la producció de la seva vacuna contra infeccions respiratòries greus amb la perspectiva de que estigui autoritzada a la Unió Europea i als Estats Units a la tardor, després de que s'hagi demostrat la seva eficàcia i seguretat en assajos clínics. Encara que la majoria d'infeccions del virus són lleus i es limiten a símptomes de refredats, poden causar complicacions més greus, sobretot a nens petits i a persones grans, ja que no hi ha encara cap vacuna aprovada en el món per prevenir aquesta infecció. A la població infantil, aquest virus pot causar bronquiolitis, que, com ja sabeu, és una inflamació dels conductes respiratoris més petits, i aquesta passada tardor, de fet, ha omplert les UCIs pediàtriques a Espanya. Parlem d'aquesta vacuna amb la mèdica i investigadora en salut materno-infantil i vacunes a l'Institut d'IESA Global, Azucena Bardají. Molt bon dia, buenos días.
Molt bon dia.
¿Esta vacuna servirá como prevención para todos estos niños y niñas, no?
Así es. Esta es una vacuna que pretende prevenir los casos de infección por virus respiratorio sincitial en los niños más pequeños, principalmente durante los primeros 6 meses de vida, a través de la vacunación de la madre, de la inmunización de la madre. Los anticuerpos generados a través de la vacunación en la madre se espera que se transfieran pasivamente a través de la placenta y así que protejan a los niños en estos primeros meses de la vida en que son más vulnerables a la infección y a que causen y que sufran de bronquiolitis y en un periodo de la vida donde todavía no es posible vacunar a los niños estos primeros meses de la vida porque no son todavía capaces de responder de forma efectiva a las vacunaciones. Por tanto, la estrategia de inmunizar a la mamá y proteger al niño de forma pasiva con esos anticuerpos que pasa la madre a su hijo, se espera que sea una estrategia que prevenga estos casos graves de bronquiolitis en los niños más pequeños.
Uh-huh. O sea, se vacunará a las madres, no a los niños.
Sí, es la estrategia que se seguirá con esta vacuna y lo que ha sido evaluado es la inmunización materna frente a virus respiratorio sincitial. Es decir, la vacunación la recibirán las mujeres embarazadas al final del embarazo y a través de esa transferencia pasiva de anticuerpos se protegerá a los niños en los primeros meses de vida.
Claro, 3 millones de niños menores de 5 años... son hospitalizados cada año en el mundo por infecciones respiratorias graves. Además, son muchos también los que acaban muriendo. Estamos hablando de unos virus graves realmente.
Es el virus respiratorio. respiratoria sincitial es un virus que es bastante frecuente, ¿eh? En la mayoría de los niños y niñas ya se han infectado por el virus antes de alcanzar los 2 años. En general, los síntomas de la infección por virus respiratorio sincitial generalmente son leves, se parecen como a un resfriado común. Sin embargo, hay casos en los que evolucionan a casos graves. Son el caso pues de niños prematuros o niños con comorbilidades, o también puede ocurrir en niños sin que exista ninguna otra condición que los exponga a que tengan un mayor riesgo. Afecta a todo el tracto respiratorio inferior, causando bronquiolitis, que es la inflamación de estas pequeñas vías respiratorias.
Claro, en personas mayores también causa muchísimas hospitalizaciones en Europa en general.
Sí, el virus respiratorio sincitial es un virus que afecta de forma importante a 2 poblaciones especialmente vulnerables: a los niños pequeños en los primeros meses de vida y a las personas mayores de más de 60 años. Esta estrategia de vacunación frente a virus respiratorio sincitial se ha evaluado en estas 2 poblaciones. La vacuna que ahora se ha evaluado, está en las últimas fases de evaluación y que se espera que pueda aprobarse para su uso en los próximos meses, es una vacuna que podrá utilizarse en mujeres embarazadas para proteger a los niños, como también está planificado el pedir su aprobación para vacunación de personas mayores de 60 años.
¿Y esta vacuna qué significará en el sector sanitario? Es muy esperada.
Se espera que tenga un enorme impacto porque el virus respiratorio sincitial tiene un enorme impacto tanto en salud infantil, tanto en países como el nuestro, en países de renta alta, como, y más importante, en países de baja y media renta. Se estima que cada año ocurren más de 33 millones de casos de infecciones respiratorias por este virus, que ocurren más de 3 millones de hospitalizaciones en niños menores de 5 años, luego casos graves, y más de 100.000 muertes. La mayoría de esos casos es en menores de 6 meses, y algo importante es que más del 97% de los casos de muerte por virus respiratorio sincitial ocurren en países de baja y media renta. En este tipo de países, con sistemas sanitarios mucho más débiles, el virus respiratorio sincitial no solo tiene un impacto en causar enfermedad, sino, más importante, en ser una causa principal de mortalidad infantil. Por tanto, bueno, esto, el impacto que puede tener esta vacuna es, en países de alta renta, tendrá un efecto muy importante en los sistemas de salud, puesto que todos los inviernos se colapsan los servicios de urgencias pediátricas y de cuidados intensivos pediátricos debido a las bronquiolitis por este virus. Y en países de baja y media renta es una causa importante de mortalidad. Por tanto, el impacto esperado es enorme, tanto en prevenir enfermedad como, mucho más importante, prevenir mortalidad infantil.
¿Y esta vacuna cuándo podría estar ya preparada, disponible, para aplicarla a todas esas madres?
Bueno, yo no tengo la información para asegurar esto, pero en los últimos estadios de la fase 3 de la evaluación de esta vacuna están ahora mismo en curso. La compañía farmacéutica que tiene el candidato más avanzado acaba de iniciar la producción de esta vacuna, con la perspectiva de que su uso esté autorizado por las autoridades regulatorias, pues por la Agencia Europea del Medicamento o por la FDA en Estados Unidos, que son las instituciones regulatorias que aprueban el uso de estas vacunas. Se cree que hay perspectivas de que estén autorizadas pues en otoño de este año. Uh-huh. Una vez estén autorizadas, su uso significa pues que podrán recomendarse en función de la evidencia de seguridad y de eficacia, y que podrán introducirse pues en los calendarios de vacunación de diferentes países y regiones.
Pues Azucena Bardají, médica investigadora en salud materno-infantil y vacunas de NIS Global, Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a vosotras.
I de seguida parlem d'una reobertura que ha fet molt feliç a la gent cinèfila. En breus descobrim de què es tracta.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura de Grutz Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en plandereecuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Un año del límite del 2% al alquiler. ¿Qué tal ha ido la cosa?
Pues no muy bien. Por un lado, las grandes ciudades siguen en máximos históricos y por otro, la oferta se ha contraído. Muchos propietarios resulta que han decidido no poner en el mercado sus viviendas ante un...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. No solo se trata de saber lo que pasa.
Hacer la compra hoy nos cuesta un 16,7% más que hace un año. El aceite de oliva se ha encarecido un 33%, igual que la leche, la harina un
25%. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto están recibiendo los productores? La leche es uno de los que más ha subido en origen.
El pasado estábamos sobre un euro, este año, el mismo mes, a 1,50 euros. Pero antes con un euro vivíamos y ahora con 1,50 euros, pues que lo vamos a hacer.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Quan un espai mític de la ciutat tanca i al cap dels anys torna a obrir, és una alegria per molts i això és el que ha passat ara. Estigueu ben atents. Parlem ara d'una tornada, perquè després de 3 anys tancats, els cinemes Texas reobriran a la tardor, reconvertits en un espai híbrid de cinema i teatre, ara anomenat Espai Texas. L'equipament conserva dues de les 4 sales de l'anterior etapa i té, a més, novetats al front. Parlem perquè ens les expliqui totes amb el representant de l'equip d'impulsors de l'equip de l'Espai Texas, Andreu Ramí. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Clar, per ajudar aquesta arrencada del projecte, va obrir fent una campanya per tal de recaudar diners. Quants diners vau aconseguir?
Doncs mira, és una campanya que durarà 40 dies i de moment, a dia d'avui, ja hem aconseguit 9.000. Tenim un mínim de 30.000 que ens hem marcat, perquè bàsicament recuperar els cinemes Texas, convertir-los en l'Espai Texas com un espai de referència que mantingui les dues sales de cinema amb preus populars, convertint les dues sales de dalt en un espai de mitjà format de teatre. És molt car. Portem treballant en això pràcticament 3 anys, un any des de que ja estem en sèrio i portem ja molts mesos assumint el lloguer i hem de pagar la reforma de tot l'espai perquè clar, estava abandonat des de feia 3 anys. Malmès, hem de canviar moltes coses i bé, la reforma és molt cara, tenim una ajuda de l'Ajuntament, de la Generalitat i del Ministeri per tirar-ho endavant, però la despesa puja a més de 500.000 euros. Les administracions ens en donen 200 i pico mil i l'altra part la posem nosaltres de la nostra butxaca. Però bueno, la guerra d'Ucrània, la pujar els preus dels materials i tot plegat, bueno, s'està encarint tot, ara pujar a més els preus d'interès i bueno...
Clar, tot s'ha incrementat al final. Sí,
tot va sumant, però exacte. Bueno, la iniciativa és un projecte sòlid i viable i estem treballant des de fa molt de temps per fer-lo possible, però sí que fa falta aquest petit impuls final per aixecar-ho.
Clar. I com és que en veu estar 3 anys tancats? Va ser per la pandèmia o per què va ser?
Sí, bueno, era un equip diferent que el capitanejava Ventura Pons en aquell moment, que amb la crisi del coronavirus doncs ho va passar molt malament econòmicament i van haver de tancar. I a partir d'aquí va passar una cosa molt bonica, que és que el Cinemes Texas és un espai emblemàtic perquè porta més de 111 anys de vida al barri de Gràcia, i i ha acollit a moltíssimes generacions que han anat allà a veure cinema, les sessions contínues, els pares han acabat portant els fills han tingut fills i han portat els seus fills. O sigui, és un cinema que està absolutament arrelat a la ciutat de Barcelona. Uh-huh. Llavors, quan va desaparèixer aquest projecte que havia iniciat Ventura Pons, que era un projecte de cinema en català o doblat al català o subtitulat en català, que havia provocat unes cues tremendes que donaven la volta al carrer Bailén, o sigui, s'havia convertit ja quasi en un mite. Era un dels únics cinemes que seguia conservant unes cues com prèvies a les grans plataformes com Netflix i tal. Llavors, quan va desaparèixer amb la pandèmia, una plataforma de veïns es va juntar amb la plataforma Salvem els Texas, es van posar a remenar per tot arreu per intentar que els cinemes no tanquessin definitivament. Uh-huh. Perquè la propietat anterior del cinema s'anava a vendre al local i allò anava a desaparèixer, o sigui, s'anaven a convertir en uns trasters, a més probablement. I d'aquí vam aparèixer nosaltres. Primer vam contactar amb la Isona Passola, productora de cinema, ha sigut també presidenta de l'Associació de Cinema de Catalunya, una de les productores històriques del país. I ella és molt amiga de l'Anna Rosa Sisquella, productora de teatre, de Goll de Gom, i la va convèncer per fer un model d'espai cultural que s'està portant molt a Londres, a Berlín, a París, que és un espai cultural com molt complet, que tingui cinema, que tingui teatre, que s'hi faci música, que englobi totes les arts, cultura digital, espai per joves, un bar, important, un espai de trobada obert al veïnat, perquè, és com una cosa més moderna. I els públics ja no van allò, anem al cinema, anem al teatre, no, anem a un espai de trobada i potser acabem entrant al cine.
Clar, vosaltres, no, ara parlant d'això precisament, feu cinema i teatre, tot un espai, no?, espai Texas, on la gent pot fer moltíssimes coses. A part d'això, també dius ara, no?, que tindreu bar. Clar, la gent pot anar a passar el dia, ja, no?
Exacte, sí. Una mica és aquesta la intenció.
Com un centre comercial petit.
Sí, centre cultural a tope. A més, a l'equip que hem engegat el projecte som tots professionals de la cultura i activistes i romàntics per engegar això, perquè i som un equip molt intergeneracional, vull dir que tenim des de 30 fins a gairebé 70. Llavors, agafem com moltes sensibilitats i molts costums, o sigui, moltes maneres de relacionar-nos amb la cultura, i hem enriquit molt el projecte d'aquesta manera, perquè, o sigui, el cinema seguirà mantenint la política de preus superpopulars, amb una programació tant de blockbusters com de cinema més d'autor i reestrenes, i el teatre, sobretot potenciarem les noves dramatúrgies, sobretot catalanes, però històries que parlin d'ara i aquí. O sigui, una programació, per una banda, molt atractiva i, per altra banda, molt assequible, perquè al final el que volem és ser un espai molt popular, vull dir que volem que els Texas segueixin sent allò que eren abans de tancar, que era un lloc que sempre estaven plens, que tu, això, podies anar a cegues, perquè sabies que el que s'hi feia estava molt bé. Estava molt bé i, a més, era assequible, podies repetir moltes vegades, tu podies fer teu i que fos una opció allò de ni tan sols pensar-t'ho, no? Bueno, hi ha molts cinemes que a Barcelona segueixen funcionant així, és fantàstic, el Renoir, els Verdi, els Somzeig, hi ha molts cinemes que treballen d'aquesta manera, curant molt bé el contingut, oferint una experiència premium, una experiència molt xula, que vas allà i tot està cuidat, això ens agrada, perquè al final és la nostra idea de la ciutat a la que volem viure i de la que ens volem sentir orgullosos.
Clar.
Un lloc on no fa falta que t'ho pensis per anar-hi, saps que gaudiràs i, a més, que serà assequible.
Uh-huh. Al final la gent que hi va sap on va i sap per què hi va, no? Clar, Catalunya... Exacte. Sí, digues.
No, que els Texas són molt, molt mítics.
Clar.
O sigui, pràcticament tothom coneix els Texas i també tenien una marca molt, molt forta. Vull dir que s'ha fet una molt bona feina durant anys, donant espai als veïns perquè hi vagin i vegin molt bon cinema i això a molt bon preu. O sigui que realment és recuperar aquest llegat i mantenir-lo durant molts anys més.
Exacte. Clar, abans deia, no?, Catalunya va ser la segona comunitat autònoma aquest any passat, 2022, amb més públic, amb més espectadors al cinema. Això també és una bona senyal, no?, ara que reobriu.
Sí, mira, quan vam començar a treballar el projecte, o sigui, estàvem cagats a les calces, no el següent, perquè estàvem, el, bueno, passada la pandèmia, va ser quan es va començar a parlar això, per veure com es podia recuperar, i en aquell moment, ja no només de consums, perquè evidentment amb els confinaments no podíem anar al cinema, no podíem anar al teatre, estava molt limitat tot, sinó perquè la pandèmia va fer que canviéssim d'hàbits, que de cop ens vam subscriure tots a 6 plataformes diferents i vam deixar de fer coses tan presencials. Però el bo és que també ho estem veient al teatre, tots els que estem a l'equip estem treballant en diferents teatres, en diferents productes i companyies, i els números no enganyen. Ara, en aquest últim any, han pujat moltíssim l'assistència a teatre. La gent té ganes de fer coses presencials, de tornar-nos a trobar en l'espai físic.
Exacte.
I això és perquè apostem en cinema. Aquest últim any, aquí a Catalunya, ha crescut un 40%, l'assistència a cinemes, però encara estem un 40% per sota dels números de 2020.
Yeah.
O sigui que hem millorat moltíssim, però encara ens queda bastant per tornar als números de prepandèmia. Però bueno, la tendència és superbona, perquè veiem que la gent té ganes de fer coses, i té ganes de fer coses en viu, en persona, en un lloc físic, acompanyat de gent, i després poder fer la cerveseta i comentar la jugada.
Sí, 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 exacte. A més, just un moment clau, no?, per poder obrir de nou en aquest creixement, no del 40%, obrireu i segur que l'altre 40% segueix continuar pujant. Així que, fantàstic. Teníeu ganes de tornar, no?
Moltíssimes. A més, estem, mira, el dijous que vam fer l'obertura de la reixa, vam fer una acció en premsa i en veïnat, va ser emocionant, o sigui, la quantitat de missatges que ens van arribar per correu, veïns que s'acostaven a veure la reixa pujada, que venien a parlar amb nosaltres, o sigui, hi va haver algun moment que se'ns van saltar les llàgrimes d'històries que ens explicaven un senyor que acaba de tenir un fill, ens va escriure un missatge que feia una aportació al Coteo, a la campanya de micromecenatge que estem fent per acabar d'aconseguir els fons per aixecar el projecte. Ens va escriure que acabava de tenir un fill, que ell era molt cinèfil i que volia traspassar-li aquest amor pel cinema al seu fill, que ell havia anat des de petit al cinema Texas amb els seus pares i que volia ell fer-ho amb el seu fill. I va posar una placa, o sigui, una de les recompenses és posar una placa. Doncs ell ens explicava que volia posar una placa amb el nom del seu fill, que acabava de néixer, perquè quan fos gran pogués anar amb orgull i saber que ell, com a nadó, havia ajudat a recuperar un cinema pel barri. Mm. Bueno, estàvem plorant amb aquesta història.
Que
I
bonic.
Com aquestes,
sí, sí.
Desenes d'històries precioses de veïns del barri que estan donant moltíssim de suport al projecte, i bueno, estem superats bastant pel suport i les històries que
s'expliquen. Al final, sí, al final és això que deies, no? De, un cinema generacional, un espai generacional. Doncs moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, Andreu Ramí.
Moltíssimes
i que vagi superbé aquesta reobertura, que puguem venir al cinema i també al teatre a veure tot el que prepareu, que segur que serà com 3 anys enrere. Gràcies.
Moltes gràcies.
L'oferta en d'oci nocturn de Barcelona es desploma en les últimes dècades amb un aforament total que queda molt per sota de les necessitats reals de la ciutat. Això sosté el sector, que aquests dies han celebrat un debat amb representants dels grups municipals per reclamar el compromís electoral d'impulsar un pla especial que permeti oxigenar l'oci local. Els participants polítics han coincidit que l'oferta actual és insuficient a la ciutat, però amb diferents posicionaments, poques discoteques i poc oci alternatiu. La patronal de bars i discoteques reclama així facilitats per poder fer sessions per menors de 18 anys, mentre que el Consell de la Joventut de Barcelona reivindica opcions d'oci allunyades del consum. A més, també es demana als grups municipals que incloguin una regulació en els seus programes electorals, així com més operatius de seguretat a la sortida de les discoteques, per tal de garantir la seguretat i la convivència veïnal. Sobre tot això, hem parlat nosaltres amb el director comercial de Twenties Barcelona, Joan Sans.
El que ha estat passant en els últims anys, sobretot a la zona de Barcelona i perifèria, és que tant l'Ajuntament com els ajuntaments annexos a l'àrea metropolitana no donen llicències per poder obrir més espais d'oci nocturn. Això fa que els afortunats que tenim actualment un local d'oci nocturn a Barcelona, o en aquest cas el nostre club, que és el centre de Barcelona, doncs realment tenim poca competència, que per una banda és positiu per nosaltres com a negoci, però a la vegada pel sector en general de l'oci nocturn converteix i deriva a que al final els joves doncs acabin buscant alternatives que segurament no són tan ordenats com és l'oci nocturn controlat. final la conseqüència de no donar més llicències només desenvolupa una societat, una joventut molt menys controlada, que no passa per la normativa, que, per exemple, pot tenir un espai d'oci, i no només discoteques, sinó sales de ball, bars, etc., que tampoc es concedeixen llicències d'aquest tipus. Al final, la limitació de cedir aquest tipus de llicències i que al final es converteixi en una zona que al final l'Ajuntament de Barcelona i Rodalies doncs, no volen incentivar aquest tipus d'oci, el que provoca al final no és que els joves deixin de sortir, que és una mica, em sembla, el seu objectiu primari, sinó que al final el que deriva és que els joves acabin sortint amb espais o amb llocs que no estan normativitzats, pot ser una discoteca, que són espais que no estan homologats, a més, i que al final doncs deriva doncs, a vandalisme i a actes que estan una mica fora de la mateixa llei, com el cas del Botellón, o coses així, que sobretot vam veure el pico d'increments d'aquest tipus d'oci durant l'època de pandèmia, ja que vam estar tancats gairebé 18 mesos. No diria que s'ha accentuat, perquè realment sí que hi ha una congelació de donar llicències de fa molts anys, fins i tot prèvia a la pandèmia, però sí que és veritat que una mica la pandèmia ha servit per donar peu i per donar una mica de visibilitat a que l'oci nocturn al final doncs, era una alternativa normativitzada per als joves. I durant la pandèmia, que no hem pogut obrir doncs, a causa de les restriccions que hi havia de la Covid, etcètera, doncs s'ha vist molt clarament com no podien, els joves seguien sortint de festa i ho feien a la mateixa quantitat, a la mateixa mesura, però sense estar controlat per un espai d'oci nocturn, doncs lògicament que hem de complir unes normatives. Aleshores, crec que la pandèmia ha demostrat que l'oci nocturn controlat és una solució viable per poder tenir una joventut sana, una joventut controlada, i sobretot que hi hagi un oci nocturn i una festa que es realitzi pels joves que estiguin en un lloc segur. I una vegada passada la pandèmia hem tornat una mica a la situació d'abans, de no cedir més llicències, ajudar a l'oci nocturn, o sigui, hem tornat a ser criminalitzats tant per la Generalitat com per l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres, per exemple, que estem al centre de Barcelona, perquè estem al carrer Rosselló en Balmes, no tenim problemes amb els veïns, nosaltres. O sigui, tenim zero. Sí que és veritat que hi ha molta gent, per exemple, de la zona de Ciutat Vella, que es queixen de les discoteques que hi ha a la zona del Port Marítim, però al final aquestes discoteques, al final la quantitat de gent que vol sortir és la mateixa. Aleshores, si tu elimines aquesta zona que està una mica perifèrica, el que és la zona de veïns, etc., com és la zona de les discoteques del Port Olímpic, aquí és una zona una mica més perifèrica, l'elimines, com vol pretendre fer l'Ajuntament de Barcelona i el concejal de Ciutat Vella, al final l'única cosa que aconseguim és portar tota aquesta gent a la zona del centre de Barcelona, portar tota aquesta gent a restaurants, a altres locals d'oci, i que generi doncs, un descontrol total, perquè nosaltres, al final, els locals que ara mateix estem al centre de Barcelona tenim un aforo limitat, el tenim ple gairebé tots els locals de la zona del centre de Barcelona, estem plens tots els dies, i tenir aquestes zones perifèriques ens ajuda una mica doncs, a desatascar, que diríem en castellà, la gent que vol sortir. Les restriccions que intenta posar l'Ajuntament de Barcelona, a part de que volen crear una ciutat sense turisme, sense o sigui, que només es tinguin en compte els veïns i en certa mesura, perquè al final alguns veïns, només els que més els interessa. I al final nosaltres, per exemple, que també som veïns de Barcelona, nosaltres treballem en l'oci nocturn. I el mateix cas passa amb els restaurants, que també tenim restaurants, i ens passa que doncs, les terrasses estan criminalitzades, i en places com la de... Com les de Plaça Catalunya o del centre, que han arribat a augmentar un 900%. Aleshores, no sé ben bé quina és la política econòmica que vol fer l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, no només criminalitzarà l'oci nocturn, sinó al final tots els sectors econòmics i que són al cor de la ciutat, perquè al final no hem de deixar de tenir en compte que Barcelona és una ciutat turística, Barcelona ho és i ho serà sent una ciutat turística, i posar traves en el camí només perjudica directe el negoci que tenen doncs, les petites empreses com nosaltres. Al final, els ciutadans de Barcelona treballem a Barcelona, volem viure a Barcelona, volem conviure amb la gent que no només és de Barcelona, sinó també amb els estrangers, que són els que al final fan que els nostres negocis doncs, fluctuïn i hagin arribat a fer que la ciutat de Barcelona sigui una ciutat internacional. I no entenc molt bé la política aquesta que es pretén fer des de l'Ajuntament.
Un debat pel qual també li preguntàvem al president de FECALON, Fernando Martínez.
evidentemente hace falta, y yo creo que este mensaje, que hace años la patronal ya lo ponía en la opinión pública, ha sido recogido por todos los grupos políticos, ¿no? Recordemos que hace escasos días montamos un acto con todas las candidaturas que se presentaban y que con representación en el consistorio, y todos los candidatos reconocieron que faltaban espacios y locales para el ocio nocturno. Yo creo que ha faltado imaginación, ¿no? Hay más falta de imaginación y creatividad en todos esos planes urbanísticos, de planes de usos, el poder establecer la existencia de actividades recreativas musicales para la ciudadanía. ¿Usted se imagina que cuando hacen un plan de usos nuevo no hubiera gimnasios, no hubiera paraderías, no hubiera supermercados? Pues hombre, es evidente que habría una necesidad. Pues esto es lo mismo, o sea, es decir, en estos momentos hemos tenido una tendencia en los últimos 30 años de cerrar por diferentes causas, causas urbanísticas, causas de la pandemia, causas de la crisis económica, y eso de una forma u otra pues ha generado este déficit que calculamos en Barcelona de cerca de 100.000 plazas de aforo. Bueno, pues depende, si son establecimientos, usted se cuenta que el máximo aforo que se puede establecer son alrededor de 2.000, 3.000 personas en las discotecas viables, pues haga usted la cuenta, o sea, es decir, ya se trata, no se trata de discotecas macro, sino se trata de diferentes pequeños locales que podamos tener, como puede ser un pub, como puede ser un karaoke y como pueden ser diferentes necesidades que vuelvo a insistir, y la ciudadanía los pide y que son necesarios, porque el joven, recordemos que después de la pandemia ha salido muy afectado de la pandemia, recordemos también que hubo una encuesta de 40.000 jóvenes a nivel de salud que recomendaban que se procediese a la apertura, las fuerzas y seguridad de policía también nos decía que tenía que haber la apertura del ocio, y yo creo que en definitiva hay que hacer un plan director, hay que hacer un plan director de la ciudad de Barcelona, y sobre todo, vuelvo a insistir, tenemos que discutir qué modelo de ocio queremos en la ciudad. Nosotros, como patronal, no nos puede quedar otro remedio que defender nuestro sector empresarial, ¿no? Y evidentemente nosotros vemos a veces conductas desproporcionadas. El viernes denunciamos desde la patronal una serie de intervenciones desmesuradas, de inspecciones que llevaban 90 miembros. O sea, 90 miembros de los cuerpos policiales, ya sea policía local o ya sean Mossos de Escuadra, que podían estar perfectamente en los aledaños del ocio, patrullando y dando seguridad. Yo creo que no era necesario tanto volumen, digamos, de efectivos. Yo creo que todo eso tenemos que mejorarlo, y en definitiva pues tengo que decir que hemos denunciado también pues algunos comportamientos y declaraciones de algún regidor de gobierno de la ciudad, por ejemplo el de Ciudad Bella, que establece perfectamente de una manera u otra que nos echa la culpa de todo lo que pasa en el barrio. Por lo tanto, es un tema de una manera u otra que se la hagan ver en definitiva, que no somos el problema sino la solución. Los botellones, el espacio, la utilización del espacio público y sobre todo la cantidad de fiestas que está habiendo en viviendas que están ocasionando problemas a los vecinos. Yo aconsejo y recomiendo que miren ustedes todas las llamadas que hay de vecinos a la Guardia Urbana por toda esta problemática de comportamientos incívicos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no somos el problema y somos la solución a un ocio regulado, reglado, inspeccionado, evidentemente, pero no de esa forma desproporcionada.
Però què en pensen realment els joves, els verdaders protagonistes de la història sobre aquest tema? Nosaltres hem volgut sortir al carrer per preguntar-los-hi, i això és el que opinen.
Las entradas a las discotecas son muy caras, las copas en los locales nocturnos también, y los jóvenes prefieren estalviarse un dinero que no tienen y hacer botellones por la calle que ir a una discoteca y dejarse todo el dinero que tienen en la cuenta.
En general, yo creo que hay bares y locales por el estilo suficientes. Si los jóvenes van más de botellón, yo imagino que es más por los precios. Es más barato comprar una botella en un supermercado.
Y entonces, como el precio de la entrada es excesivo en algunos casos, pues eso hace que muchos jóvenes opten por los botellones en la vía pública.
I no podia faltar tampoc la part més psicològica del tema. Per això en parlem amb el psicòleg clínic i coordinador de l'Hospital de Dia d'Adolescents de les Corts de Sarrià i de Gràcia, Albert Chamorro, sobre si tenen o no els joves aquest oci nocturn i sobre com els hi afecta i com pot afectar depenent de l'adolescència que tinguin.
Tenir-la, n'hi ha que en tenen i n'hi ha que no en tenen. El tema també, quan parlem de joves, no podem englobar a la mateixa, diguem-ne, al mateix calaix, un noi o una noia de 13 o 14 anys amb un de 16 o 17. Diguem-ne que les possibilitats d'anar deixant anar més llibertat en aquest sentit són molt diferents segons l'edat i també del tipus de nano que sigui. Llavors, clar, l'oci nocturn és una cosa que, és clar, no deixa de ser un territori diferent del dels pares i familiars, no? És molt marcat, es marca una altra hora, es marca un altre tipus de relació. En aquest sentit, pot ser indicat, però no com a única opció d'oci, no? Sí que és veritat, hi poden haver altres opcions. I després també és cert que són els pares els que han de poder anar regulant tot això. No? És a dir, per exemple, un noi que amb 16 anys surt, torna, que ha begut, li han pagat, o ha pagat ell amb algú, l'endemà no recorda el que ha passat, aquest noi no es pot deixar sortir com un... És com el meu germà el deixava, o sigui, però és que el teu germà tornava bé. La imposició de límits de l'adolescència és complicada, és complicada. Els límits està... O sigui, el que en un adult és un funcionament intrapsíquic, és a dir, puc fer això però no em convé, no sé què, en la ment adolescent, i no cal dir en la infantil, no deixa de ser una diada que és en part extrapsíquica, és a dir, són, allà on el nano no arriba, els pares el regulen. Si no va bé, s'ha de posar un límit. No té res a veure amb llibertat, eh? És una qüestió d'emparament o desemparament. No es pot deixar que un criu de 15 anys que li va malament decideixi que segueix sortint i que segueix fent el que sigui. Els pares han d'intervenir encara que l'adolescent s'enfadi, que és normal que s'enfadi. És una població una mica esbiaixada, eh? Perquè hospitalització parcial és un pas intermig entre la consulta ambulatòria i l'hospitalització total a l'hospital clínic o a la unitat de crisi d'adolescents. Per tant, anem a dir que no és, és una població que en general atenem amb situacions relativament greus. No és una població, diguem-ne, amb algun petit problema, sinó amb problemes que després es poden posar perfectament bé, eh? Però en aquell moment és una població que té problemes importants, dificultats en perseguir els estudis, amb depressions molt severes, amb quadres amb alteració a la realitat, en fi, hi ha una mica de tot. Amb aquest tipus de patologies hi ha una base que és de tipus genètic, eh? Per exemple, si hi ha un trastorn d'espectre autista, això té una base genètica. Si hi ha símptomes psicòtics, també té una base genètica. I després, també, sense parlar de causalitats, però sí que hi ha dificultats, a vegades, de l'encaix amb el sistema familiar i amb la gestió i resolució de conflictes, alhora que també les figures dels parells també són parells, vull dir, nanos de la mateixa edat. I una altra qüestió és el tema escolar. El que passa és que, al meu parer, s'està posant, dipositant massa responsabilitats a l'escola. És a dir, l'escola hauria de fer un programa educatiu on hi ha coses que s'han d'aprendre i ensenyar a casa. S'han de poder posar límits des de casa i educar des de casa. Educar no vol dir farem un curs de no sé què. No, educar vol dir, mira, estàs veient el que sigui, una pel·lícula, una sèrie de Netflix, i estàs veient amb el nano i el nano diu això. Home, això no, a mi no em sembla bé, perquè llavors això és educar. El deure, el THC, el hachís, la marihuana... justament la part que a mi limita més tard del cervell és la part prefrontal. Per això els adolescents tenen molta dificultat amb els límits, perquè anem a dir que el cervell ja els funciona com un adult, aparentment, però a l'hora de pensar, ui, això no ho puc dir perquè faré mal, o això no ho puc explicar perquè ara no toca, els costa molt aguantar-se, i aquí no necessiten encara el límit de l'adult. De fet, fins als 24-25 no es minimitza del tot, això, eh? O sigui que, però vaja, anem a dir que a partir dels 20 ja la cosa està bastant... bastant consolidada. No? Si veiem molt, és que coses que s'han banalitzat, com per exemple el consum de hachís, no? Està donant quadres tòxics molt greus, que requereixen ingrés o hospitalització total. No hi ha uns estudis molt concloents en relació amb això, eh? El que passa és que, o sigui, els nois, per exemple, no sabem massa per què, han aguantat amb més salut mental la pandèmia que les noies. Però molt, és molt marcat, eh? Nosaltres aquí ara tenim moltes més noies que nois i és de tota la xarxa, diguem, a tota la xarxa de psiquiatria i psicologia clínica. Abans això no era així, no sabem massa què és el que ha passat. Semblaria que per xarxes socials i tal, els nois n'han tingut una mica més prou que les noies, no? Les noies s'han sentit més... Però és una hipòtesi, eh? No tenim estudis. Però la personalitat ve de prosopon, no? Del grec, i la personalitat en el jove s'està formant, s'està buscant, s'està preguntant com és, com serà com a jove adult, perquè com a nen ja no funciona la cosa. Llavors, clar, aquí tenim literalment una màscara, que ajuda a tapar, no? I també totes les diguem-ne, les dificultats evolutives de qui sóc jo, què faré, moltes vegades es plasmen en el físic, en els adolescents. Sí. Els adolescents i en tothom, eh? És a dir, quan un està bé, es mira el mirall i es troba millor. Ai, mira que bé que estic avui. En canvi, si està pitjor, no es veu tan bé el mirall, no? És un fet comprovat. Doncs el tapar la cara, diguem-ne, pot ajudar a camuflar, perquè també els joves adolescents, parlo, no parlo de joves de 20 anys, també a través del físic passa això, que es miren el mirall, no? I comencen a veure els defectes, que llavors que tinc la cara no sé com, i tu la cara, és la cara normal. Bueno, la màscara permet emmascarar, oi, literalment, aquesta situació, i alguns nanos han tingut problemes molt seriosos per treure-se, però vaja, no és una majoria ni de bon tros. No em sembla malament, l'alternativa d'oci nocturn, l'oci nocturn en discoteca no és que em sembli malament, sembla que val la pena diversificar les coses, no?
No obstant, i per acabar, hem de dir que Barcelona continua al capdavant amb 198 activitats recreatives musicals, de les quals un 32% són discoteques i la resta bars musicals. La capital catalana aglutina 275.000 ciutadans de 16 a 29 anys i del volum de turistes anuals s'extrapola que 6 milions anuals tenen entre 18 i 34 anys, un gran percentatge que disfruta de l'oci nocturn local. Però, clar, aquesta suposada demanda també cal afegir-hi a la de localitats de l'àrea metropolitana, on, a falta de més opcions, els seus joves es desplacen sobretot a Barcelona. Entre les peticions de futur del sector s'han inclòs l'estudi i regulació dels bars amb ambientació musical, en clara inseguretat jurídica i, sobretot, més col·laboració en seguretat, com dèiem abans, després de detectar un cert temor entre públic jove a sortir a la nit davant la inseguretat a la via pública. Per això, veuen clar establir més vigilància als entorns de les zones d'oci. I en uns minuts parlem del Saló de l'Ensenyament, que ha acabat fa uns dies, i en volem saber els seus resultats. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra. Cancelado. Cancelado.
¿Por qué se está llegando a prohibir ver algunas películas infantiles?
La dictadura de la cancelación y la llamada cultura woke se extienden como la pólvora.
Porque se están reescribiendo grandes obras de la literatura.
Este domingo en Eclesia, la respuesta y la cuenta atrás para el inicio de Semana Santa. Eclesia con Álvaro de Juana.
Abrimos las puertas de Eclesia.
El domingo a la 1 de la tarde, en 13.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en plandereecuperación.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de joves i del Saló de l'Ensenyament, que ha tancat una nova edició enguany. Escolteu. Prop de 100.000 persones han visitat la 32a edició del Saló de l'Ensenyament, un 17 més que el 2022, superant així totes les expectatives que tenien inicialment. El certamen va tancar les portes fa uns dies de la Fira de Montjuïc amb un total de 220 expositors que van donar a conèixer la major oferta d'estudis per l'any 2023-2024. Els estudis universitaris i els cicles de formació professional relacionats amb les ciències de la salut, l'economia o també l'enginyeria sembla ser que són els que han estat més demandats i més sol·licitats pels joves i també per les seves famílies que han visitat el Saló de l'Ensenyament. Però, clar, quin és el balanç global que fan de la visita? Doncs sobre això en volem parlar amb la directora del Saló de l'Ensenyament, Laura Pararols. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha sigut aquest any, aquesta 32a edició del Saló de l'Ensenyament?
Doncs ha estat una edició realment de rècords. Rècords a nivell de centres que han estat doncs, donant a conèixer els seus estudis, com de visitants. Hem superat finalment, amb els números finals, hem superat els 100.000 visitants. I això ens demostra un cop més doncs, que aquest saló és una eina que és fonamental per tot l'alumnat i per les seves famílies. Aquí troben doncs, tota l'oferta d'estudis, a més doncs, una orientació molt personalitzada per cada un d'ells.
I això que comentava abans jo mateixa, no? Quin balanç feu vosaltres del saló, d'aquesta nova edició?
Doncs fem un balanç molt positiu. El tema d'orientació, doncs, és això, ha estat el pal de paller del saló. Han estat ateses més de 8.000 persones amb l'orientació. Hem posat en marxa 150 activitats també d'orientació entre el Departament de Recerca Universitats, el Departament d'Educació i el propi saló. I, a més, doncs, aquesta orientació que fan els propis expositors a tot l'alumnat i a les seves famílies. També tenim, doncs, com sabeu, moltes visites de les escoles que organitzen directament les escoles, que venen acompanyats del professorat, i aquest professorat també té el seu espai en el saló i fem també unes sessions específiques per a aquest professorat, perquè també puguin ajudar a l'aula a tot l'alumnat a buscar doncs, el seu camí de cara a futur.
Aquesta és una de les novetats que heu implementat aquest any?
Sí, aquest any, dins del servei d'orientació, que nosaltres doncs, tradicionalment ja l'hem implementat cada any, aquest any com a novetat hem implementat un kitbox de famílies. Fins ara teníem un kitbox, que és un manual amb una sèrie d'eines que ajudava al professorat, a les escoles, per fer aquesta orientació. Aquest any hem volgut anar una mica més enllà i hem implementat aquest kitbox de família que serveix doncs, a les famílies per realment trobar aquestes eines pels estudis doncs, de futur.
I sobre els nens, estudiants ja, no, que heu rebut aquí al Saló de l'Ensenyament, com creieu que estan? En quin moment veieu que es troben? Estan indecisos? Tenen les coses clares?
No, en general, la veritat és que estan indecisos. A més, clar, tingueu en compte que nosaltres rebem alumnes des de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat. Aleshores, el que veiem, doncs, que hi ha els alumnes de tercer d'ESO doncs, han fet moltes consultes en relació als batxillerats. Hi ha hagut molt interès pels batxillerats i també molt interès aquest any per tot el tema de la formació professional. O sigui que, en realitat, hi ha dubtes, però cadascú, diguéssim, dins de la seva etapa, no? Aquesta primera etapa de l'ESO, doncs, de cara a qui vol fer o no batxillerat en funció també de quines sortides hi ha a la formació professional. I després, pel que ha fet doncs, el batxillerat, també, sobretot informació a nivell dels graus universitaris, però també veure quines possibilitats hi ha, perquè les notes de tall, com sabeu, també marquen molt el fet de poder entrar en el grau que tu vulguis estudiar.
Exacte.
I aleshores doncs, també vies d'accés a la universitat quan no tens aquesta nota de tall, que és la que doncs, et marca no?, per poder accedir-hi o no.
Així doncs, podríem dir que hi ha hagut un increment no?, d'aquest interès per la formació professional aquest any.
Sí, totalment. Hi ha hagut un canvi important aquest any amb aquest interès, tant a nivell dels centres que han volgut estar presents per donar a conèixer la seva oferta d'estudis, com dels nois i noies que volien doncs, informació de la formació professional.
I els estudis relacionats amb ciències de la salut, economia o enginyeria, que abans comentava, sembla ser també que han estat els més sol·licitats o almenys els que mostren no, més interès.
Sí, exactament. Els graus en medicina, en psicologia, amb administració i direcció d'empreses, amb dret, amb biociències, amb infermeria i totes les enginyeries doncs, són els que han, hi ha hagut més demanda d'informació.
Clar, és que probablement un dels problemes no, que tenim avui en dia amb educació és que molts joves, després de batxillerat, no saben què fer. Potser podríem dir que falta aquest assessorament previ.
Sí, per això, no? Ja normalment ja acostumen a les escoles a organitzar aquestes visites des de tercer d'ESO, precisament per anar doncs, orientant doncs, a intentar en el màxim possible de que quan arribin en aquest segon de batxillerat doncs, tinguin ja una miqueta més clar el que voldran fer. No?
Mm-hmm,
malgrat
exacte.
Això, veiem que segueixen havent-hi dubtes, però per això intentem posar totes les eines a l'abast d'aquests nois i noies perquè realment puguin estudiar en funció del seu perfil i de les seves preferències el que més els hi encaixi.
I en comparació a l'any passat, per exemple, no, el 2022, quines diferències heu notat? Més o menys s'interessaven pels mateixos estudis o hi havia un creixement per part d'altres temàtiques o altres branques a tractar?
Doncs sí que hem notat aquesta diferència, com comentava, de la formació professional, aquest augment de l'interès per la formació professional respecte a la passada edició. I el que sí que és cert és que a nivell de graus universitaris és molt estable perquè doncs, les ciències de la salut sempre són dels estudis més demandats i també tota doncs, la part de les enginyeries, l'economia i també, per exemple, el grau d'arquitectura, no?
Uh-huh.
I a nivell de la formació professional, clar, el ventall és tan ampli que veiem que, en principi, segueix també, malgrat que hagi posat el nombre de persones interessades en la formació professional, les matèries que tenen més interès són les d'administració i finances. Per exemple, l'educació també té molt interès, no? El comerç, el màrqueting i els artístics també, tant a la vessant de graus a universitaris com artístics de formació professional, els estudis artístics també estan en augment.
I en comparació no, a nens i nenes, a nois i noies, estudiants, veieu també que hi ha un equilibri, que hi ha més noies, per exemple, que s'estan interessant també en carreres no, o en estudis que potser abans eren més enfocats cap als nois i que es vol fomentar no, aquesta incorporació de dones, per exemple, en sectors tecnològics o enginyeries. Creieu que hi ha aquest equilibri, aquest grau més comparatiu i més equilibrat entre un i els altres o que encara seguim una mica enrere?
Jo crec que any rere any ens en estem donant compte de que realment doncs les noies també tenen molt més interès per tots aquests graus que tradicionalment eren estudis més de nois. Sí que jo crec que equilibrat potser encara no estaria, mm-hmm. però que realment va amb la línia d'equilibrar-se perquè cada cop hi ha menys diferències.
Mm-hmm. Almenys interès comencen a tenir, no?
Sí, totalment.
Això ja és una bona senyal.
Sí, la veritat és que sí, és una bona senyal perquè ja vol dir que anem encaminats cap a aquest equilibri.
Exacte. Doncs Laura Pararols, directora del Saló de l'Ensenyament, gràcies un any més per posar en marxa no, aquest saló on molts estudiants es poden veure identificats i també veure les seves idees fluir no, més enllà del seu imaginari no, del que volen estudiar. I per explicar-nos a nosaltres també aquestes formacions que estan tenint més èxit aquest any. Gràcies.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Els Mossos han portat als instituts el pla específic per prevenir la tinença d'armes blanques i combatre així els delictes que es cometen amb elles. A les comarques gironines, els comissos han crescut un 55% i els fets il·lícits, on hi ha navalles pel mig, han pujat un 23%. Dins de les xerrades que faran els alumnes de segon de l'ESO, per fer-los entendre i prendre consciència que a partir dels 14 anys deixen de ser inimputables, els Mossos posen el focus en que els adolescents no poden dur ganivets o navalles al damunt i subratllen els riscos que això pot comportar. De fet, fins i tot hi ha instituts gironins que n'han requisat els seus alumnes. En parlem amb l'Albert Palacios, del sindicat de Mossos USPAC. Molt bon dia, Albert.
Hola, molt bon dia.
Clar, aquests delictes són cada cop més freqüents, no?
Pues, desgraciadament, sí. Aquests delictes són freqüents i l'ús i el portar armes blanques per part del jovent i no tan jovent al damunt, pues s'està tornant com el pa nostre cada dia.
Com és important conscienciar aquests alumnes, aquests joves, d'aquesta perillositat?
Doncs és molt important. És molt important que són adolescents i hem de saber que per una cagada, un petit error o una mala conducta que puguin tenir en la seva joventut els pot desgraciar la vida. Tot el que es pugui explicar, ensenyar, mostrar-los el camí, tot això és bo. Però no perdem de vista que això no només forma part de la policia. Aquí tindria que entrar tot el sistema educatiu, de familiar, de les escoles i nostra particularment, però hauria de ser una mica en conjunt de tot per conscienciar molt més el jovent de que això va portar enlloc.
Uh-huh. A Girona han crescut molt aquests fets amb armes blanques.
A tot arreu ha crescut molt i veritablement tenim un greu problema i s'ha de reconduir. Ja no tampoc no a les escoles, sinó amb molts més controls al carrer, amb que se'ns doti de detectors de metall per poder fer els escorcolls amb tranquil·litat i una miqueta de seguretat, i s'han de fer activar moltes coses. Ara, fins fa poc de l'interior van dir que s'havia activat l'operatiu LAGA per trobar armes blanques a la ciutat de Barcelona, però bueno, va ser com un missatge a premsa i no sé si això es continua duent a terme o va ser com un missatge com per tapar una mica tot el que estava succeint. No s'ha de tapar la problemàtica que tenim, s'ha de dir, s'ha d'explicar i buscar la solució.
Clar, aquests delictes són molt freqüents, no?, i també en menors, o sigui, en menors, diguem, nens de, per exemple, 14 anys, que a partir dels 14 anys deixen de ser inimputables. Però, clar, molts dels que fan aquests delictes no es poden imputar, encara.
Doncs, desgraciadament, és així. Per això dic que és un sistema... Bueno, estem fallant educacionalment. Clar, si ets menor de 14 anys, pues, ets inimputable, segons la llei. I sí que quan passes dels 14 fins als 18, amb la llei del menor, ets imputable, però tampoc és que tinguis unes condemnes greus. Tots tenim al cap moltes condemnes per casos de violació o assassinat de menors.
Exacte.
I veritablement pues, no sé si és el millor sistema de reinserció pels joves que cometen delictes o no, o es tindria que buscar algun altre sistema de cursos socials o fer alguna cosa, no ho sé, jo ho ignoro, no soc ni legislatiu ni jurídic, però tenim un greu problema amb el jovent i s'ha d'intentar buscar la solució perquè això no vagi a més. Però ja no només a les escoles, sinó també als que no estan a les escoles.
Uh-huh. És important conscienciar des de totes bandes, no?
Jo penso que sí, perquè per molt que vagi una parella de Mossos amb un institut i expliquin, doncs, bueno, s'ho poden prendre com s'ho volen prendre, poden venir i ja estan aquests dos fotent la pallissa o la xapa aquí a l'institut. En canvi, si aquest missatge es repeteix des de molts diferents àmbits, doncs potser cala més, no només des del professional nostre. Mm.
Clar, aquests delictes amb armes blanques estan fets normalment per menors d'edat o normalment és gent més gran, majors de 18 anys, els que cometen aquest tipus de delictes?
Doncs, desgraciadament, avui en dia ja és menors d'edat, majors d'edat. Sembla que la cultura del ganivet s'ha instaurat en el nostre país i és el preocupant. Me'n recordo de petit, si et volien atracar, era una bufetada o un cop de puny, i ara si t'atracen és amb una arma blanca. I i més sapiguem que en un moment de nerviosisme, que l'atracador també pot estar nerviós i en un moment donat te'l pot clavar i portar-te a la mort o ferides molt lleus. Llavors, és el que dic. Desgraciadament, estem en una cultura de l'arma blanca que no s'havia vist mai al nostre país i penso que políticament i judicialment i policialment s'ha de buscar la millor opció per erradicar al màxim aquesta moda o aquesta mala moda que tenim actualment.
Com creus que es podria reduir, a part de la conscienciació?
Mira, primer, penso que hauria d'haver-hi molta més prevenció al carrer per part de Mossos. Actualment quasi no hi ha patrulla del carrer. Les que hi ha van de bòlit amb el 112 i amb missatges. I el que és la prevenció de fa uns quants anys que podia aturar la gent i que tinguessin sospites que podien portar droga o arma blanca, això s'ha perdut. I després també, no sé quin seria el càstig bo, jo et dic, perquè jo soc policia, no soc ni agent social, ni psicòleg, ni res, però hauríem d'intentar buscar quin és el càstig o quina és la forma de conscienciació de que això no és el correcte. Ja. Sí, ja et dic, o sigui, avui en dia qualsevol botiga pots trobar ganivets a tot arreu, en pots trobar navalles, katanes, pots trobar de tot, i també estem vivint en un món tecnològic que es veu tot. I sembla que avui en dia, si no portes una navalla, doncs ets menys que el del costat, i no parlen de veure vídeos, i TikToks, i Twitters, i tot això acompanya que la gent també em vulgui portar una navalla a la butxaca per si de cas.
També com a mesura de prevenció, no?, pel que pugui passar. Perquè la gent se sent més insegura, també, no?
Sí, s'ha fet totalment insegura, però pensem que no és la solució pel que pugui passar. Si tu no has de fer res, és el que diem, pots estar molt tranquil. I sí que tenim una problemàtica d'inseguretat, sobretot a Barcelona, però no hem de pensar que això és la solució. Aquí és on entro, que està molt bé anar als instituts, però també hem de pensar en tots els que no van als instituts i porten armes blanques.
Clar, 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 clar. Normalment, ara no, ciutats com tu deies, de Barcelona, que són ciutats grans, clar, qualsevol dia que surts de festa, no?, et pots trobar també amb una baralla on de sobte comencen a treure navalles, ganivets. Clar, això també en el món nocturn, no?, sobretot en el món de l'oci, també és molt comú, no?
Doncs sí, llavors no sé també si a les discoteques se'ls tindria que dotar per llei que poguessin escorcollar o poguessin tenir un detector de metalls a les entrades de discoteques. Ja et dic, la solució no estaria en mans de la policia, la solució estaria en mans polítiques i judicials que decideixin quines actuacions hauria de fer la policia. Això seria una bona pregunta pels polítics o els jutges, no? O sigui, de quines eines doteu a la policia o de quines mesures doteu a la policia per poder prevenir aquests fets.
Exacte. Doncs Albert Palacios, del sindicat de Mossos USPAC, gràcies un dia més per parlar-nos sobre aquest tema de les armes blanques i esperem, no, que aquests delictes vagin a la baixa, a veure si hi ha sort.
Sí, però per això s'han de posar molt les piles dels polítics i els jutges. Si no, no anirà a la baixa això, perquè desgraciadament no hi ha més.
Gràcies, Albert.
Vinga, moltes gràcies.
La pastisseria Foix, de la plaça de Sarrià, fa 100 anys d'història, i és que quan va obrir a la plaça de Sarrià a principis de l'any 1923, feia 37 anys que ja funcionava al carrer Major de Sarrià. La botiga la van inaugurar oficialment per Sant Josep en un moment en què Sarrià i els entorns eren zona d'estiueig de molts barcelonins, i de seguida es va convertir en la de les classes benestants. Canviaven les minyones i els xofers a recollir les comandes. A més, tot i que la pastisseria de dalt i la de baix només estan separades per pocs metres i sempre han tingut els mateixos productes, fins als anys 70 els clients que anaven a un establiment i a l'altre no tenien res a veure. Parlem d'això amb el gerent del Foix, Jordi Madern. Molt bon dia.
Sí, bon dia.
És així, oi?
Sí, és així, efectivament. És que a Sarrià encara era un poble. Llavors era un poble de 4.000 habitants. Però pràcticament el poble acabava a la plaça de Sarrià, que allò era la Sagrera, diguem, eh? Uh-huh. I allà hi ha un carrer, per exemple, que es diu el Clos de Sant Francesc, que era el carrer Clos, perquè allà acabava, acabava el carrer que ja acabava el poble. Llavors aquí es van instal·lar per aquells temps, ja venia molta gent de fora de Barcelona a estiuejar, i al final van acabar aquests que venien a estiuejar instal·lant-se per la plaça de la Bona Nova, del carrer al passeig de la Bona Nova i per Pedralbes, i a un carrer que es deien el carrer dels senyors aquí a Sarrià. I aquests eren els que anaven venint de Barcelona a instal·lar-se aquí, eren famílies benestants i alguns de molt importants.
I alguns coneguts, per exemple, venien?
Sí, bé, bueno, per exemple, teníem els Godó, que encara hi són, hi havia famílies, els Serraïmes, hi ha Sants, de tot molta gent ja amb cognoms coneguts, sí, i tant.
Tinc entès que passaven per la pastisseria Dalí, Miró, Carles Riba...
Bé, hi ha una altra cosa, a la botiga de la plaça, quan es va inaugurar el 23 en Foix, ja tenia 30-40 anys. I llavors ell ho va aprofitar, el fet que era aquella botiga que l'havien... Una botiga que l'havien havien començat i la van tancar, i llavors la va obrir, la va llogar i la va fer servir d'una banda per despatxar la botiga, la pastisseria, i que perquè precisament anava augmentant el passeig de la Bona Nova i anaven augmentant la gent que hi venia a viure, i de l'altra banda ell hi va instal·lar el seu despatx. En aquell moment ell ja sabeu que en Foix dirigia un diari que es deia La Publicitat, un altre que es deia L'Amic de les Arts, un altre que era van fer un altre que es deia el Monitor de les Arts i les Lletres. En aquí hi col·laborava molta gent de tota la cultura de l'època, i llavors aquí a la botiga llavors el venien a visitar, tota aquesta gent el venien a veure aquí a la botiga de la plaça.
I vostè, senyor Madern, quants anys porta al front d'aquesta pastisseria?
Bueno, jo vaig arribar aquí, que tenia 15 anys, l'any 50, eh?
L'any 50.
L'any 50, sí. Encara Sarrià, esclar, jo això ho sé per la informació que em donava el senyor Foix i de gent gran de l'època, ho conec, però aquell, quan vaig arribar jo, encara Sarrià mantenia aquest aire que us estic explicant. Però penseu que Sarrià, que és un poble de 4.000 habitants, que quan això el 2000, és un poble de 4 o 5.000 habitants, i aquest poble, a més, era un poble que hi estaven instal·lats molts oficis, empresaris d'oficis diferents, que treballaven per Barcelona.
Clar.
O sigui, hi havia fusters, manyars, paletes, sastres, modistes... Era un poble molt, molt, molt actiu amb això. Per això la diferència, per veure en Foix la riquesa de vocabulari que té en Foix, precisament sovint és perquè no l'entenen, perquè fa servir vocabulari de tots els oficis.
Clar.
I és que algun d'aquests vocabularis ja no es fa servir ara.
Ja no s'entenen, no?
Sí, no s'entenen. I llavors aquí Sarrià això era un poble, i la gent a l'estiu, quan jo vaig arribar encara al carrer Major de Sarrià, a l'estiu la gent, les botiguers sortien a prendre la fresca al carrer i feien les seves xerradetes, i eren tot botigues i oficis. Hi havia aquí a prop de la pastisseria hi havia el manyà que va construir tots els ferros, per exemple, del Palau de Pedralbes.
Clar, sí, sí. Al final tot ha canviat, no? Clar, 100 anys de pastisseria són molts.
Sí, esclar.
La seva essència, però, es manté, o ja ha canviat tant que ja no?
Què?
L'essència de la pastisseria.
No, bueno, l'essència no, perquè ja des del començament el pare d'en Foix, que és el que va posar la primera pastisseria aquí al carrer Major de Sarrià, que llavors era el 47, em sembla, ja des del 57, doncs ell ja partia sempre de que es havien de fer les coses de la màxima qualitat. Ara, esclar, tot i així, la pastisseria ha canviat molt, eh? Estem fent una altra cosa. Però les petxines de Sarrià, que és el nostre, diguem-ne, postre emblemàtic, la petxina de Sarrià és una petxina perquè a l'escut de Sarrià hi han les petxines. I per això ja van posar la petxina. Ja,
clar, esclar, ara, un símbol.
La petxina que fem servir nosaltres, que és un postre que tenim registrat nosaltres, però és molt diferent del que es feia fa 100 anys, evident, això. Però tota la pastisseria, bueno, ha evolucionat molt. La pastisseria, penseu que un dels problemes... Primer, la pastisseria abans havia de ser més dolça, perquè el sucre era un conservant, eh? I en canvi ara ja tenim neveres. Tot això va, i llavors ha anat evolucionant i feien els panellets que fem, intentem que siguin bastant diferents de com eren. Fent una mica, la pastisseria és una altra cosa, ja saps, nosaltres ja des del començament intentem fer una pastisseria que intentar tradicional, és a dir, partint sempre de la tradició, però anar-la evolucionant de manera que estigui a l'alçada dels gustos del moment.
Exacte.
I no sé si ho hem aconseguit, però sembla que hi ha gent que ens felicita, que ho troba molt bo. Fins i tot tenim un postre ara dedicat a la Montserrat Caballé.
Ai, i com és aquest postre?
Mira, el postre, quan va fer aniversari fa uns anys abans de morir, li van fer un homenatge a la Montserrat Caballé. I nosaltres li vam dedicar un pastís. La Montserrat Caballé es prenia abans de cada concert, que ens ho va explicar ella, es prenia dos marrons, dos marrons glacés, eh?
Uh-huh.
I llavors nosaltres li vam dedicar un pastís, que és una, dues, hi ha una és ho fet amb una molsa de marron glacé i una altra d'englantina, eh? El marron glacé és el que a ella li agradava i l'englantina és una mena d'homenatge, una mena de premi que li donem nosaltres com una... Ja sabeu que l'englantina és la flor que donen en els premis de literaris, a la poesia,
sí,
patriòtica, eh?
Uh-huh.
I llavors aquí li vam voler donar en aquest pastís que li vam dedicar...
Com a reconeixement
i com a una que donava prestigi al país, a Catalunya.
Ah, que bé.
Doncs, jo va estar molt contenta la cavaller com li vam portar.
Sí? Com ho va rebre?
Es va emocionar el dia que li vam portar, oi tant?
I quins altres postres teniu així com característics de la vostra pastisseria? A part del que m'has comentat també abans.
Bueno, doncs nosaltres ens basem... Saps allò que em sembla que és l'Eugeni d'Ors? No sé si és l'Eugeni d'Ors, que diu... que en el món tot el que no és tradició és plagi. I nosaltres amb la pastisseria ens basem en agafar postres sovint tradicionals i els transformem donant-los un caire modern.
Clar.
I llavors ja quan senten el nom, n'hi ha que dir un nom, però és que el nom sembla una mica rural, això, diguem-ne, eh? Però llavors quan s'ho menges, carai, diu, això no, això és d'un refinament poc comú. I això és el que intentem.
Aquest és el secret de que la pastisseria hagi fet 100 anys, aquesta tradició, ara, però evolucionada.
això mateix, anar agafant postres d'elles i anar-los donant i fent servir, fins i tot fent servir fruites i coses que abans a les cases de pagès eren importants i ara quasi estan oblidats i nosaltres les introduïm per donar un altre gustet a un altre aire en els postres que fem.
Doncs Jordi Madern, gerent de la pastisseria Foix, gràcies per parlar amb nosaltres i enhorabona per aquests 100 anys d'història.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu, adéu, adéu.
I continuem d'aquí no res per parlar d'una història que es construirà a Sarrià i de la que molta gent participarà. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La mancha de corrupción que existe sobre el fútbol se hace cada día más grande debido a las informaciones del caso Negreira. Lo cierto es que a partir de ese 15 de febrero en el que supimos de la noticia, todo ha cambiado en el mundo del fútbol en España.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Habitatges per a gent sènior. Això és Can 70. Ara ho expliquem. Can 70 és el primer habitatge cooperatiu sènior de Barcelona i es construirà a Sarrià, sí, efectivament. Es tracta del primer de Barcelona i el primer construït en sòl públic a Catalunya i a l'estat espanyol. L'edifici es començarà a construir d'aquí a un any i estarà adreçat a majors de 50 anys i tindrà 26 habitatges, espais compartits i també espais de cures. Sobre aquest nou projecte volem parlar amb la membre de Can 70 i també impulsora, Maria Rosa. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
Aquest habitatge es construirà a Sarrià, oi?
Sí, sí, es construirà just a l'alçada de l'Institut Químic de Sarrià, a l'altra vorera, diguéssim. Una petita qüestió.
Sí.
Has comentat que som a partir de 50 anys. Són 55.
A partir de 55.
Sí.
A partir de 55 i la majoria sou dones, oi?
La immensa majoria som dones, sí. Uh-huh. Sí, sí.
I clar, això, com és això?
Mira, jo quan vaig entrar en el projecte ja feia com 3 anys que estava funcionant. Ja té 7 anys aquest projecte. S'han trobat un grup d'amigues, bàsicament, algun home també, no gaires, però algun també, i van començar a parlar i van decidir tirar-ho endavant. Llavors es van anar incorporant gent, sempre hi ha hagut gent que ha anat entrant i sortint. Jo vaig entrar-hi, doncs això, deu fer 3 anys i mig, més o menys, i ja estava començat el projecte. La gran cosa, sempre són lents, per altra gent que ja està implicada també, que estan en altres projectes, uh-huh. És costa, com que és una cosa nova, costa. Però nosaltres vam estar molt encallats amb el tema del sòl, perquè volíem sí o sí que fos sòl públic, i això va ser el que va costar tant de temps aconseguir-ho. Mira, finalment, l'any passat ens en van cedir un solar allà a Sarrià i ara ja només falta construir.
Clar, i la idea d'on ha sortit? Suposo que és un model de convivència per poder envellir tots plegats, també per no estar sols, no?, per tenir aquest acompanyament.
Sí, la idea és, bueno, ja abans de la pandèmia ja teníem aquesta idea, però després amb la pandèmia ha quedat reforçada. La qüestió és viure una vellesa activa, empoderada en un espai sostenible, això bàsicament. Llavors també l'hem organitzat de manera que tindrem tots espais privatius i hi haurà espais comuns que uh-huh. també compartirem entre tots.
Ah, d'acord, clar. Llavors és una mena d'habitatges per a aquesta soledat no desitjada que molta gent gran pateix, no?
Aquesta també és un dels punts importants, que volem combatre aquesta soledat no desitjada. I també hi ha una altra qüestió que compartim totes, absolutament totes, és no ser una càrrega per les famílies. Qui més qui menys ha hagut de cuidar gent gran, es fa, la veritat és que és una cosa complicada i no ho volem per les nostres filles, sobretot això tampoc. També tenim clar que si tenim una vellesa activa, segurament les malalties que puguin venir, les invalideses, es retardaran.
Clar, clar, sí, sí. Clar, en aquests habitatges, per exemple, quin perfil de persones pot haver-hi? No dèiem que la majoria són dones a partir de 55 anys, però quines condicions han de tenir?
Mira, les condicions és estar vàlida, que no necessitis atenció externa de ningú, això ja contem que arribarà, però de moment, en el moment d'entrar, hem d'estar totes en bones condicions. Per què hi ha més dones? Doncs és una bona pregunta, perquè busquem homes, no ens agradaria. En tenim algun, eh? En tenim algun que valen moltíssim, però en voldríem més d'homes. Aleshores, pel que fa a l'edat, també comentar que no és un caprici que... Ara, ja, en som una bona colla que tenim 70 i algun any més. Llavors, el que sí que és important és diversificar les edats, perquè si no ens trobarem totes, ens podem trobar totes en problemes de salut al mateix temps.
Clar,
per això és important que entri gent de 55 anys, perquè els que som més grans anirem envellint, anirem marxant, i ells aniran ocupant el nostre lloc i entrarà gent jove perquè sigui edats diversificada.
Mm-hmm. Exacte. Clar, i entre tots suposo que podreu fer pinya, no, també?
Sí, aquesta és la idea, el compromís. De fet, això s'està treballant des del primer moment, eh? Ens veiem moltíssim, fem sortides...
Ah, ja us coneixeu.
Sí, tant, ens coneixem moltíssim perquè tenim la voluntat de conèixer-nos moltíssim. No ens coneixíem la majoria. Conforme hem anat entrant, anem fent moltes trobades. Fem moltes reunions, però també moltes trobades de lleure, perquè la idea és anar-nos coneixent per... una cosa molt semblant a una família, que cadascú tindrà la seva part privativa, com deia al principi, però la part comuna és important, també, de compartir la companyia.
Al final és el que formareu, no?, una família en aquest habitatge del Can 70.
Això semblarà moltíssim, sí. Mm-hmm. Sí, la part bona de la família.
Exacte, sí. Aquest edifici, dèiem, no?, seran dos edificis connectats i hi haurà espais d'ús comunitari. O sigui, cadascú imagino que tindrà el seu espai propi, però sí, també hi haurà un ús comunitari com una residència, no imagino?
Bueno, ha de ser bastant diferent d'una residència. Cadascú tindrà el nostre, l'espai privatiu de cadascú tindrà dues estances. N'hi ha de dos tipus, uns que són, podríem dir-ne, un apartamentet a l'ús, i llavors uns altres que són agregats, i entre 4 o 5 compartirem una estança o dues, cadascú triarà com la vol, si vol tipus loft o dues estances, i llavors tindrem com un menjador cuina compartit entre 3, 4, 5 apartamentets, segons com surti.
Uh-huh.
Tenim aquests dos tipus d'habitatge. Però, independentment d'això, els espais comuns, el menjador, la cuina, on dinarem cada dia, procurarem dinar tots plegats.
Clar, per fer aquest nexe d'unió, no?
Ah, exacte. També tindrem altres espais, encara no sabem ben bé com seran, però, per exemple, tipus biblioteca, tipus tallaret, per fer coses. Sales polivalents, vaja.
I tu, Maria Rosa, per què vas decidir començar a interessar-te, no?, a ser membre, a ser impulsora d'aquest habitatge?
Mira, jo concretament... feia temps que estava pensant què faràs quan siguis vella i vaja. T'he comentat abans que no volia ser una càrrega per la família,
sí.
He tingut 4 persones grans, una darrere l'altra, a diferents nivells, no han estat totes a càrrec meu al 100%, però alguna sí. I les altres, doncs, a mitges. I això són molts anys i és una cosa que costa de portar. Jo tinc 3 filles, però no vull que les meves filles s'hagin de cuidar de la meva vellesa. Considero que jo m'he de preocupar d'això. Un dia, mirant la televisió, vaig veure un xicot de la meva edat, que està en un altre projecte, Sant Feliu de Guíxols, i ho explicava. Llavors, ell va donar dades, la cooperativa Sostre Cívic. Ostres, tu, vaig obrir molt les orelles, i això m'interessa. Vaig escriure un correu a Sostre Cívic demanant informació. A mi m'interessava més Barcelona, perquè hi tinc família, perquè hi tinc els nets i de més, i em van donar el contacte de Can 70, vaig escriure, vam fer les trobades, les entrevistes, les converses, i fins aquí, fins avui.
Uh-huh. I les teves filles què en pensen d'això?
Les meves filles no estan d'acord amb això. Tampoc els hi vaig preguntar, eh? No els he consultat, els he informat i trobo.
I clar, imagino que podreu sortir, us podreu seguir veient, no? És un habitatge sí. Normal, no? Com si estiguessis en el teu pis propi, no? Particular.
Exacte.
I amb total naturalitat, doncs, podràs entrar i sortir.
Sí. Jo dic, això tindré tots els avantatges de viure a casa meva i tots els avantatges de viure acompanyada.
Exacte, exacte. Doncs, Maria Rosa, membre de Can 70 i impulsora també d'aquest projecte, gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest nou habitatge cooperatiu sènior que es farà aquí a Barcelona i que vagi molt bé l'estança, aquesta nova vida, no? Tan sola com acompanyada també per totes aquestes persones sènior que formareu aquest nou espai. Gràcies, Maria Rosa.
Si vols, cada vegada que vulguis, que podem anar explicant en quin moment estem. I
exacte, així fem un seguiment. Clar, perfecte. Exacte. Gràcies, Maria Rosa.
A tu, moltes gràcies a vosaltres.
I parlem ara de que Sant Cugat del Vallès s'ha proclamat capital catalana de la Sardana 2023 després de la proclamació oficial celebrada al Teatre Auditori. El municipi ha agafat el relleu a Balaguer i ha proclamat una quarantena d'actes de trobada i difusió d'aquesta dansa amb l'objectiu de que s'acosti el ball a tota la ciutadania i especialment al jovent. Volem parlar d'això amb el president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Xavier Treserres. Molt bon dia.
Bon dia.
Per què Sant Cugat com a capital de la sardana?
Bé, la capital de la sardana és un projecte que el que pretén és agafar a diferents poblacions del país per anomenar-los de capital de la sardana. I en aquest cas Sant Cugat també va presentar una proposta a la Confederació per ser-ho i amb una comissió vam decidir doncs, que Sant Cugat seria la del 2023.
I, clar, l'any passat no va ser Balaguer, aquest any és Sant Cugat. En què us baseu?
Bé, ens basem en el programa que es presenten. És a dir, ens intentem que sigui una població que tingui algun teixit associatiu principalment sardanista, que posi a davant del projecte tota una sèrie d'actes que s'han de fer, tota una sèrie d'instal·lacions, tota una sèrie de programes. Si aquesta entitat només farà actes senzills o farà actes amb la complicitat de més gent del territori, és a dir, de la mateixa manera que s'escolleix el lloc allà on es fan uns Jocs Olímpics, doncs amb aquest mateix criteri busquem la capital de la sardana d'aquell any. Cada any se'n presenten diverses de propostes i aquest jurat, aquesta comissió, el que fa és la que presenta la millor programació, la que presenta millor possibilitats de desenvolupar-la amb les seves infraestructures, amb les seves entitats, doncs aquella és la que finalment se li concedeix aquest títol.
Clar, l'objectiu, no, dieu, és acostar la dansa als més joves. Hi ha molt poca gent jove, no?, que en vulgui ballar sardanes.
Bé, sí, és veritat que hi ha poca gent jove que balla sardanes, perquè la sardana és la gran desconeguda del país en aquests moments. La gent, el jovent que s'acosta a les sardanes, no és fàcil que l'abandoni, i menys ara. Sí que hi ha jovent, i aquest jovent està molt entregat a les sardanes. El problema és que la coneix, els mitjans de comunicació, per regla general, han bandejat la sardana. De fet, la sardana ha sigut titllada com un ball de gent gran, de gent molt concreta, de gent que mira sempre cap al passat, no és així. Els que veiem sardanes sabem que no és això. El que passa és que en els temps que corren, l'immediatesa fa que molts mitjans de comunicació s'interessin més per aquelles coses immediates que no pas per aquestes coses que tenen una solera, que tenen una garantia, que tenen una bellesa que si no la veus, si no la coneixes, és difícil que hi participis.
Mm-hmm.
El problema bàsicament és aquest. El que nosaltres estem intentant és demostrar que les sardanes hi pot ballar-hi qualsevol persona. I, de fet, ho vaig dir-ho en el meu discurs. La sardana, l'altre dia, en els Premis d'Enderroc, els Tiets, que, per cert, són Premis Capital de la Sardana d'aquest any, doncs els Tiets van fer ballar sardanes a tot l'auditori de Girona. I tothom es va posar dret i tothom sabia el que havia de fer. El problema està en que s'hi posin. El problema està en que els vulguin identificar-se amb això.
Mm-hmm.
Però, per desgràcia, sempre s'ha identificat la sardana com una cosa vella, carca, una cosa dels iaios. I no és així, és absolutament el contrari d'això.
Mm-hmm. I com creieu que podria canviar aquesta visió pels joves? Perquè, clar, vosaltres, a l'hora de ballar sardanes, què sentiu? Per vosaltres, què significa?
Bé, és el mateix que sent qualsevol persona per ballar qualsevol ball.
Mm-hmm.
És a dir, ballar sardana per ara és divertir-nos.
Clar.
No hi ha més. La sardana... El problema, bàsicament, va venir... a més, deixem que faci un petit anunci,
sí.
o una petita propaganda, i és que la setmana que ve a la Casa de la Sardana fem un documental que es diu, és un documental francès, que es diu Nous dansons sur un volcan, ballem sobre un volcà.
Mm-hmm.
I aquest documental ho diu clarament, el problema que hi ha hagut, que és el següent. La sardana és republicana, i així es va sortir. Va sortir en contra dels balls, del ball pla, d'aquests balls més encarcarats, i a les sardanes era perquè el poble es divertís a la plaça. Però realment que va venir el poder polític i es va apropiar d'aquests símbols populars. I quan el poder polític es va apropiar d'aquests símbols populars, la sardana va deixar de ser el ball popular que era. Durant el temps de la dictadura, això va anar molt bé, perquè aquest ball, que era un ball de l'estament, no s'identificava tant amb el catalanisme polític, amb la revolució, i per tant ens va permetre, i això van aprofitar-ho els ciutadans de Catalunya, la població de Catalunya, per intentar buscar la manera d'anar en contra del govern, en contra de la dictadura. Era un símbol de llibertat.
Uh-huh.
Al arribar a la democràcia s'ha obert tot, i a la sardana va tornar allà on te l'havien posat. És a dir, a ser un ball de l'estament, de la gent, diguéssim, de poder. I això és el que ha matat la sardana, perquè el poble el que vol és ballar i disfrutar. No vol tant pensar en altres coses que no sigui això. Ballar, disfrutar, riure, saltar, alegria. I aquest és el tema que nosaltres estem intentant aportar a plaça, alegria.
Clar, i quin és el perfil de gent que balla sardanes? Hi ha els mateixos homes i dones? Quines edats comprèn? Com ho veiem, això?
Hi ha més dones que homes, com tots els balls. Hi ha més dones que homes. Els balls d'embalat o els balls de saló, hi ha més gent gran que no pas jovent. Per tant, la sardana és exactament igual. És a dir, és les mateixes característiques com qualsevol ball. El que passa és que hi ha balls que s'han modernitzat i han tret noves versions, com poden ser els reggaetons o com poden ser el trap,
mm-hmm.
que això el que ha fet ha sigut trencar aquest estereotip. Bé, la sardana, i també ho vam demostrar-ho a Sant Cugat, és un ball que es pot ballar en qualsevol discoteca, perquè a través del Ralph Lomas, per exemple, va fusionar la música disco amb cobla. És a dir, la cobla, en aquests moments, podem dir que es pot fusionar amb qualsevol cosa. I el que volem intentar és que la gent s'acosti a través de que, com que fusionem amb qualsevol cosa, doncs d'una manera o altra és la porta d'entrada a que llavors la gent doncs, li comenci a agradar més les sardanes més clàssiques, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. La porta d'entrada és veure què és la sardana. Com ets a dintre, tu mateix ja et fas el teu camí.
Clar, clar, clar. I, clar, les franges d'edat de gent que balla sardanes, normalment de quan és?
En aquests moments és gent, sobretot, gent que els seus fills ja s'han fet una mica grans, que ja no els necessiten, i, per tant, a partir d'això, d'entre 45-50, fins que el cuerpo aguante, que deien abans,
exacte,
no? Fins que tu puguis fer-ho. Però sí que és veritat que la franja d'edat no és jove, sinó més aviat gent ja que ve de tenir uns fills que no els han necessit, que ja no els necessiten, és a dir, ja no van amb els pares, han quedat sense aquests fills que ja s'han emancipat, i llavors aquesta gent són els principals balladors de sardana.
Mm-hmm. Clar, suposo que aquesta fusió, no, que vostè comenta, de la sardana amb altres músiques o amb altres balls, no, que són més comuns amb la gent jove, potser podrien donar, no, aquest impuls perquè la gent jove s'animi, no, a ballar aquestes sardanes?
Exactament. És això el que pretenem fer. Pretenem que vegin que és divertit ballar sardana. I com ho hem de fer perquè ells vegin que és divertit? Doncs posar-los a dintre de les seves músiques que ells prefereixen,
clar,
que ells normalment ballen.
Clar, clar.
Per exemple, jo estic segur, el que passa és que és bastant difícil arribar-hi, però jo estic bastant segur que si la Rosalia un dia veiés la música de cobla i la música de la sardana, estic segur que la Rosalia faria un disc magnífic de cobla. Magnífic. I a més amb la seva percepció. Per tant, qualsevol tipus de música pot maridar amb la sardana. De fet, la cobla és una banda perfecta per posar-hi qualsevol tipus de música. No és específicament de sardana. La cobla pot funcionar com qualsevol tipus de banda. De fet, si suposo que tothom sap que qualsevol grup de rock han versionat les seves músiques a través de sinfòniques. Bé, doncs, la sinfònica més catalana que hi ha és la cobla. I pot actuar exactament el mateix que fa una sinfònica. Per tant, qualsevol tipus que pugui ser tocat en sinfònica també es pot tocar amb cobla.
Mm-hmm. Al final, no, tindrem potser una col·laboració com la que ha fet la Rosalia amb Spotify i el Barça, no? Doncs amb la sardana i també amb Catalunya, no?
Ojalà t'escolti i ojalà ho faci.
Ara,
perquè estic segur que tindria un èxit espaterrat. Eh?
Hi hauria col·laboracions per un tubo aquí.
Exacte. Qualsevol, és que estic segur que qualsevol banda, per molt tronada que sigui, amb música de cobla, augmenta la seva percepció. De fet, crec que els tiets han tingut aquesta repercussió perquè han fet aquest reggaeton amb sardana. Si aquest reggaeton l'haguessin fet normal i corrent, sense cap mena d'allò, no haguessin tingut la repercussió que han tingut.
Mm-hmm.
I això vol dir alguna cosa, vol dir que la sardana està vigent encara.
Està viva, encara es conserva.
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Xavier Tresserres, de la Confederació Sardanista de Catalunya, per explicar-nos aquesta sardana, per donar-li veu, no?, que potser molta gent està una mica desconnectada d'aquest ball i és hora de tornar a connectar. I també per explicar-nos això, no?, que Sant Cugat s'ha proclamat capital de la sardana aquest any 2023. Veurem l'any que ve qui es proclama, quin municipi es proclama capital de la sardana.
De fet, ja han estat anomenats les properes capitals de la sardana.
Ah, sí?
De fet, ja n'hi ha dos més d'anomenades, perquè el tema és de que preparar tot un any d'activitat sardanista no es fa en dos dies, i per tant nosaltres donem temps a les a les poblacions perquè ho demanin. Mm-hmm. Doncs la propera serà Manresa i la següent serà Olot.
O sigui...
I a finals d'aquest any nomenarem la que vindrà després.
O sigui, sabem, 2023 Sant Cugat, 2024 Manresa i 2025 Olot.
Olot. I a finals d'aquest 2023 proclamarem la del 2026.
I això encara no ens ho podeu avançar, no?
No, això no, perquè evidentment encara ni hem obert les bases. Però bé, si hi ha algú que ho vol fer-ho, només ha de començar a pensar a veure com ho pot fer-ho i, evidentment, quan tingui un projecte, l'ha d'enviar a la Confederació i allà es valorarà.
Com es pot presentar això? Què hem de fer?
El que han de fer, bàsicament, és fer el projecte, dir què volen fer, i després és indispensable que el ple de l'Ajuntament acordi demanar la possibilitat de ser capital de la Sardana. Així ho han fet totes les que han vingut abans.
Mm-hmm,
i, per
sí.
tant, qualsevol població del país que vulgui ser capital de la Sardana, això ha de tenir un projecte, perquè no pot ser capital de la Sardana una població que no tingui cap
sense
mena de
fer
projecte
res.
Sardanista. Té de tenir un projecte. I a partir de que tingui aquest projecte, doncs això, el ple ho ha d'aprovar, la voluntat de demanar aquesta capitalitat i enviar tot el dossier a la Confederació de Sardanistes de Catalunya i quan toqui nomenarem la següent.
Doncs ja ho sabeu, ara qui vulgui ser capital de la sardana ja de cara al 2026, doncs que es posi en marxa, no, amb aquest projecte, a veure què és el que volen presentar. Hem fet ja algunes propostes aquí durant l'entrevista. Estem a temps, no?, de poder-les posar en marxa.
I tant que sí, i tant que sí.
Doncs, Xavier Tresserres, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies.
Vinga, adéu-siau.
I després de la publicitat parlem de serralleres, sí, d'un sector que encara està molt masculinitzat i que amb la iniciativa de la Tamara Bernabé s'està obrint pas entre les dones.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa, de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria, se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió...
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, i a una amica estanquero, al carrer Mandri, que és un amic, un fan teu, també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia,
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Frutas, verduras, legumbres, lácteos... Pero claro, ahora estamos con los precios disparados. ¿Y si la subida de los precios de los alimentos afecta a la calidad del menú escolar?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Con esta reforma de las pensiones estamos contrayendo para el futuro más deuda y eso es un impuesto para nuestros hijos. Estamos hipotecando el...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El sector de la serralleria, igual que molts altres oficis, continuen estant molt masculinitzats i una empresa de Barcelona s'està obrint pas amb una plantilla de dones serralleres. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. La Tamara Bernabé fa 10 anys que treballa com a serrallera d'urgència a través de diferents empreses, però no ha estat fins ara que ha decidit muntar la primera serralleria integrada oficialment per dones a Barcelona. La serralleria Beta sobrepassa en un món del tot masculinitzat i amb una presència femenina molt petita. Una serralleria en la que en moltes ocasions els clients ja han posat el dubte en la seva professionalitat pel fet de ser una dona i que neix amb la vocació també d'ajudar a víctimes de violència masclista. Parlem amb la Tamara Bernabé, que treballa com a serrallera en aquesta serralleria. Tamara, molt bon dia, buenos días.
Hola, Mar, buenos días.
Todas sois mujeres, ¿no?, en la cerrajería.
La primera, nuestra plantilla principal, sí, va enfocada a que seamos mujeres. Es una discriminación positiva, haciéndole hueco a la mujer, porque en el mundo de la cerrajería estamos contadas con las manos, las mujeres. No sé si hay 3 o 4 en total, en toda Cataluña. No tengo ni idea, la verdad, las que hay, pero yo no las conozco.
Claro, hay sectores aún que están muy masculinizados, ¿no?, como comentaba, y este es uno de ellos.
Sí, claro. Sí, desde mucho tiempo atrás a las mujeres no se les ha enseñado nunca una profesión. Las mujeres se les ha enfocado a que deben tirar por el sector del cuidado, de los cuidados a los niños pequeños, a la gente mayor, quizá los trabajos de limpieza, ¿no? Pero nunca se le ha enseñado, pues, una profesión. No hay carpinteras, no hay fontaneras, no hay soldadoras, ¿sabes? Entonces, yo he tenido la suerte de que mi familia, pues sí, me ha enseñado. Llevo 10 años de cerrajera.
Antes, ¿cómo empezaste? ¿Antes te dedicabas a otra cosa o siempre has querido dedicarte a esto?
Yo tengo el título de auxiliar de enfermería y me fui a dedicar a ello, pero vi que es que no es lo mío, no es lo mío. Yo lo estudié porque socialmente pues estaba bien, pero al final yo me di cuenta, y estando ahí en un hospital, que no es lo mío el auxiliar, no es lo mío cuidar de personas. Entonces, pues ya me quedé sin trabajo y mis familiares me enseñaron cerrajería. Y a partir de ahí, pues he estado trabajando con varias empresas, con ellos también, y varias empresas más. Y bueno, aprendiendo constantemente, porque claro, constantemente te tienes que ir reciclando y tienes que ir pues aprendiendo todo lo que va saliendo nuevo.
Claro, tú misma comentas que te enseñaron tus familiares. Cuando entraste en este sector, en el sector de la cerrajería, ¿cómo te sentiste? ¿Qué es lo que viste?
Pues al principio era raro. Con mis compañeros nunca he tenido problema. Yo tengo unos compañeros espectaculares que me han enseñado un montón de cosas y siempre voy a estar agradecida con ellos. Pero a nivel de los clientes, bueno, clientes ha habido de todo, ¿no? Clientes que se han sorprendido bien por ser mujer, y clientes que casi que les he ofendido, porque pues, yo he perdido trabajos por ser una chica, porque los clientes querían un señor. ¿Sabes? No confiaban del todo en que una chica, claro, como no es lo normal, no va a saber.
Uh-huh. Entonces, se lo tomó a la broma, ¿no?
Sí, me buscaban, siempre me preguntaban, miraban a ver si venía sola y me preguntaban, oye, ¿y tú vas a saber? ¿Y no es mejor que te venga un compañero a ayudar? ¿O no es mejor que venga alguien a ayudarte? ¿Sabes? Así como dejando la pullita.
Uh-huh. Exacto.
Como si yo no, o sea, si lo que estoy haciendo yo no abre tu puerta, mi compañero va a hacer lo mismo y no la va a poder abrir tampoco.
Ya.
O sea, no, esto es que me hace gracia porque no va de sexos. No tiene nada que ver, bueno, casi nada tiene que ver con el sexo de una persona. Es saber o no saber. Si tú sabes abrir una puerta y tienes técnicas y tienes conocimiento, pues sí vas a poder abrir una puerta, da igual tu sexo.
Claro.
¿No? Pues es lo lógico.
Claro. La cerrajería en la que tú trabajas, ¿no?, Cerrajería Ambeta, nació con la vocación de ayudar a mujeres víctimas de violencia de género, ¿no?, si no me equivoco. ¿Cómo iniciasteis con este proyecto?
Pues me quise apoyar esta causa. ¿Y cómo la puedo apoyar desde mi punto, ¿no?, de no sé, sí que es verdad que es algo raro, que una chica se hace rajera, pero esto hay que romperlo, porque cuando haya más cerrajeras y más fontaneras y más carpinteras y más profesiones con que tengan mujeres, pues ya no se verá raro, es lo que buscamos. Yo busco eso, que no se vea raro que una mujer pueda hacer cualquier cosa.
Uh-huh. ¿Y vosotras?
Es lo que te decía.
Mira, sí, y vosotras en el trabajo, ¿cuántas sois? ¿La plantilla de cuántas personas es y cuántas sois mujeres?
Mira, yo trabajo, cada una somos autónomas, ¿vale? Uh-huh. De momento, de plantilla principal, no somos muchas porque yo estoy haciendo formación para las chicas, para que emprendan y que bueno, puedan trabajar con una formación mía. Yo siempre les voy a respaldar. Pero yo principalmente trabajo con mi plantilla principal y luego tengo a mis compañeros que he trabajado siempre toda la vida con ellos, que bueno, son pues mi segunda plantilla. Uh-huh. Yo cuento con ellos también, pero hasta que no tenga más plantilla principal de chicas, ¿sabes?
Ya. ¿Y el futuro cómo lo veis? ¿Creéis que se va a ir normalizando esto de ver a mujeres dentro de sectores que hoy por hoy aún siguen masculinizados? ¿Crees que poco a poco estaremos equilibrados en este aspecto o seguiremos siendo inferiores las mujeres en estos trabajos?
Pues yo creo que sí que se va a ir normalizando, que va a costar porque el arraigo de las creencias es bastante fuerte. Pero poco a poco y con la juventud de hoy en día, yo creo que sí, que estas cosas se van a ir quitando de la cabeza. Poco a poco sí que se va a ir normalizando que la mujer esté en todos los sitios, porque la creencia está tan arraigada de que una mujer debe cuidar la casa, debe estar con los niños, está muriendo ya. Y sí, sería espectacular que hubiese 50-50 en todos los ámbitos.
Pues, Tamara Bernabé, muchísimas gracias por hablar con nosotros de tu experiencia. Esperemos que te vaya muy bien en este trabajo, que cada vez seáis más mujeres cerrajeras. Gracias.
Seguro. Muchas gracias.
Amb el confinament per Covid acabat de decretar, moltes empreses i organismes de tota mena es van endinsar de la nit al dia i sense cap mena de preparació en el teletreball, ajudats gairebé sempre d'eines desconegudes per molts fins llavors, per poder connectar uns amb els altres. La situació es va mantenir estable més o menys durant tot l'any, fins que amb les vacunes i la pandèmia, quan ja estava mig controlada, va arribar un moment que, mentre que unes poques es mantenien amb aquest sistema, a Espanya molts empresaris tornaven a exigir aquesta presencialitat total o gairebé total als empleats, que en molts casos ja s'havien acostumat als avantatges que comportava, no, aquesta feina a distància. Ara la cosa sembla ser que no ha canviat gaire i quan es compleixen 3 anys de la implantació del teletreball, aquest s'ha convertit en un cavall de batalla laboral a moltes empreses i en un assumpte que continua encara dividint el sector i que és més un desig per molts que no pas una realitat. Parlem sobre aquest tema amb el psicòleg i professor de la Universitat de Girona, Joan Roa. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, el teletreball ha quedat en l'oblit?
Doncs una mica el que va passar és que vam viure una situació en què ben bé no vam fer teletreball, tot i que s'assimilava, no? Però si agaféssim estrictament, i va ser una espècie de treball a distància en plan d'urgència, no? Molt improvisat, sense tota una preparació, sense tota una planificació, sense realment un canvi profund en les cultures, no?, organitzacionals, que és molt, molt, molt necessari. I no oblidem, a més, que vivim en una societat amb una cultura molt presencialista encara, i molt de treball, de presencialitat, amb uns mètodes molt concrets, no?, que encara no tenen integrats moltes vegades sistemes que poden facilitar, no?, el teletreball. I, bueno, tot això, durant aquests anys, des de l'arribada de la pandèmia fins ara, hem viscut molts canvis. Primer vam viure aquest treball a distància en urgència, després es va començar, no?, a pensar, no?, en el teletreball, i després vam tenir, no, l'etapa aquesta d'aquest format híbrid, no, d'intentar abraçar els dos formats, intentar quedar-nos amb el millor de cadascun, no, i intentar combinar-ho, no, intentar també reduir les dificultats que pugui tenir cada sistema, no? Uh-huh. I crec que, no, una mica les dades ens diuen i també una mica el que ens trobem en general, que veiem, no, a les empreses, ja de manera també més informal, és que això s'ha anat reduint, no? Que aquesta part de teletreball o aquest teletreball, doncs, en algunes empreses sí que hi queda d'alguna manera, però molt de manera residual, en altres ha desaparegut i no ha vingut per quedar-se, com vam pensar en un primer moment, crec. Mm-hmm.
Clar, el teletreball per molts treballadors era un gran avantatge, però realment per què no es fa? És per la desconfiança cap al treballador?
Jo crec que són diversos motius, però hi ha un motiu important i de pes, que és que, i ho comentava abans, que és aquesta cultura de les organitzacions, que encara té un sistema molt presencialista,
yeah.
I també des d'una base, com bé comentaves, a vegades també de certa desconfiança, o de cert desconeixement, a vegades també, dels sistemes, no? O de com, per exemple, poder fer un treball per objectius, que no tingui tant a veure amb unes hores de presencialitat, sinó que tingui a veure més amb assolint uns objectius, sigui quin sigui, no? Des de la presencialitat, des de la virtualitat, i també depenent del sector. Hi ha sectors on és molt difícil que això hagi pogut quedar o fins i tot poder-ho implementar en el moment en què es va donar, perquè hi ha algunes feines que donen poc marge a això, uh-huh. I les feines que sí que han donat marge a poder implementar el teletreball, doncs ha quedat d'una manera molt residual. Jo crec que hi ha certa desconfiança, sobretot crec que cert desconeixement, certa part de falta de coneixement de com es pot planificar i implementar el teletreball, i sobretot des de la perspectiva de que s'ha de fer un canvi profund, que yeah. No implementar el teletreball no és una cosa senzilla, sinó yeah. Que s'ha de fer tot un canvi bastant gran.
Consideres que no treballem bé teletreballant?
Jo crec que es treballa millor del que es pensa, no? Moltes vegades, i òbviament hi ha molta variabilitat, però sempre, no sé, a mi m'agrada pensar i crec que d'alguna manera ens hem de plantejar que la persona que potser treballa mal, entre cometes, per dir-ho d'alguna forma, treballarà mal presencialment i virtualment, no?, amb el teletreball. I, en canvi, la persona que realment està implicada, compromesa, que realment vol fer la seva feina, vol fer la seva tasca, vol contribuir a l'empresa, ho farà també bé de manera virtual, que de manera presencial, que de manera híbrida, no? Aleshores, hem de plantejar-nos on hi és el problema, no tant en la part, no?, de presencialitat, no presencialitat, sinó que crec que hem de plantejar-nos, doncs, on estan els focus, no?, les dificultats i com es poden treballar perquè realment el teletreball, doncs, sí que pogués implementar-se en aquells espais on es pugui implementar, doncs, almenys parcialment, no? Però no crec que sigui una qüestió tant de no treballar bé o treballar malament, perquè això hi ha molta... Això va més amb les persones, no?, i amb les situacions, amb els contextos, sinó que té més a veure amb altres variables que crec que és important identificar i treballar-les.
Espanya queda lluny d'altres territoris europeus en aquesta qüestió?
Sí, hi ha certa diferència entre, sobretot, els països nòrdics, el centre Europa i el sud, eh?
Estan més acostumats, no?, potser?
Sí, penso que hi havia certes pràctiques que han afavorit que en aquests països sí que es pugui fer, sí que es pugui implementar, no, perquè ja hi havia una altra cultura organitzacional molt més basada en això, en el treball per projectes, per objectius, no un sistema tan presencialista, més basat en la confiança, més basat en el que el treballador, doncs, té més autonomia, independència, i en canvi, doncs, en un país com en el que vivim, també on no predominen certs sectors, on més difícil, no?, poder treballar tots aquests pilars que ara mateix et deia, doncs aquí estem una mica encara anys llum, d'això, i és una de les majors dificultats, també.
Clar, pels treballadors, com dèiem abans, no era un gran avantatge el fet de treballar des de casa, perquè s'estalviaven moltíssimes coses, no?, des del temps que trigaven, no?, fins a la feina, el transport, tot sortia també molt més barat, perquè s'estalviaven diners, no?,
sí, jo crec que els treballadors hi van veure moltes coses positives, no tant potser a vegades els empresaris, perquè jo crec que també per aquesta visió, no?, una mica de sistemes, no?, de presencialistes, de feina de per hores, de realment ha costat més veure des de l'altra part, no?, des de la part potser més empresarial. També va aparèixer una llei que va intentar, doncs, regular el teletreball, però crec que va ser poc ambiciosa i va ser una llei de mínims, una mica per complir expedient, i no, això no ha ajudat, no?, perquè al final no ha afavorit, no ha incentivat a que les empreses realment implementin, no?, el teletreball, ja sigui total o parcialment. Aleshores, tot això tampoc no ha ajudat.
Uh-huh. A quins sectors encara es manté aquest teletreball? Perquè encara és un tema focus, no?, d'atenció en moltes empreses.
Sí, jo crec que sobretot al final el que veiem és que s'ha mantingut amb tot el que té més a veure amb oficines, no?, amb teleoperadors, amb tot el que té a veure amb, bueno, feines que realment es poden fer fàcilment des de casa, que es pot doncs, treballar des d'un software, no?, que
tothom pot... Amb un ordinador, fer, manera, no? Pot,
exacte, amb ordinador.
Per via telefònica.
Exacte, d'aquesta manera és on realment, però a vegades també hi ha com certes coses que s'han de, no?, que dius, ostres, què sorprenent és això, perquè també de vegades aquest teletreball no ha vingut acompanyat, no?, de dir, vale, doncs, d'alguna manera, per exemple, s'ha de fer aquesta feina, no?, anem a per aquest objectiu i entre aquesta persona l'hem d'assolir, sinó que moltes vegades també s'ha convertit en una mica de... A les 8 tothom ha d'estar connectat, com si fos la manera de fitxar, a cada cert temps doncs, hi ha una certa reunió per saber que tothom està com treballant, no?, davant la pantalla, i aleshores quasi no deixa de ser un sistema presencialista, però a casa, també d'alguna manera. I això també ens ho hem de plantejar, perquè al final els avantatges del teletreball també tenen molt a veure amb la part de conciliació i la part de flexibilitat d'horaris, una part... I clar, si ho convertim en un sistema presencialista des de casa, doncs hi ha avantatges que no estem aprofitant com a organització.
Clar, potser aquí, no?, és el que dèiem abans, no?, d'aquesta desconfiança cap al treballador a distància, que clar, l'única manera, no?, de fiar-se del treballador seria tenir aquest control tan exhaustiu de les hores i del que està fent en cada moment.
Sí, i que és curiós, perquè quan les persones estan presencialment en el seu lloc de feina, no hi ha tant de control moltes vegades.
Exacte.
Simplement pel fet de que estan allà, es confia d'entrada que estan fent la seva feina. I jo sempre ho dic, potser hi ha algú que està escalfant la cadira.
Clar.
En canvi, per què volem controlar? Per què una persona ha de registrar tot el que fa i ha d'estar contínuament donant senyals de que està connectada des de casa, quan a l'oficina realment no controlem tot això?
Uh-huh.
No? És com... Bueno, crec que hi ha molta part de desconeixement que fa... desconfiar, no?, d'alguna manera i que ha vingut molt de cop, perquè com que va venir aquesta part de teletreball d'urgència, va ser com de 0 a 100 de cop i després doncs sí que s'ha anat pogut treballar d'una altra manera, però com d'entrada va ser molt brusc, això tampoc ha afavorit, perquè el teletreball necessita tot un canvi molt gran, necessita temps, necessita també tota una gestió molt diferent, necessita també doncs de confiança, molts elements de mitjans, a vegades tampoc hi ha els mitjans suficients o disponibles, i bueno, no ha anat acompanyada de tot això.
Uh-huh. Clar, al final també és això, no? Depèn de la personalitat, no?, de la persona i de com treballi, no? Perquè si treballa bé a l'oficina també treballarà bé des de casa. Però clar, també molta gent, no?, el que opinava era, i el que deien, era que clar, teletreballant des de casa al final acabaven fent moltes més hores que no si estiguessin a l'oficina, perquè no desconnectaven en tot el dia. Ho tenien allà al costat i es anaven connectant. I al final, si sumaven, es passaven tot el dia treballant.
Sí, perquè el teletreball també requereix una part de formació molt important i una part també d'aprenentatge, per exemple, la desconnexió digital, no?, de quan realment posar aquests límits, no?, de fins a aquesta hora jo puc treballar, separar també els espais, no?, perquè a vegades també potser hi havia persones o hi ha persones que treballen des de la mateixa habitació potser on dormen, no?, i pot semblar una tonteria, però el fet de separar espais de treball i de descans, d'oci, etcètera, doncs també és una forma... Aleshores, tot això, si la persona no aprèn d'alguna manera a regular-ho, a posar límits, a posar realment aquestes barreres i poder afavorir doncs que realment no ens perjudiqui, sinó que tingui més avantatges, que no pas inconvenients, doncs, bueno, clar, també pot generar dificultats, no? I com, per exemple, al principi de la pandèmia era molt expressa aquesta opinió d'estic tot el dia connectat, no tinc com un horari, no tinc realment com unes hores, no? Sinó que em passo, no? A lo millor potser a les 8 de la nit estic contestant uns correus, bueno, perquè clar, tot això ha d'anar també molt acompanyat de dir, vale, què és el teletreball i com puc fer per realment conciliar bé el poder treballar a casa i poder tenir altres espais a casa de descans, d'oci, de compartir amb la família, etcètera, no?
Uh-huh.
I que no és fàcil, sembla, d'entrada sembla molt utòpic,
sí, sí,
molt ideal, però no és fàcil tampoc.
Uh-huh. Al final és una qüestió d'adaptació. Sí, sí,
sí. Sí, de temps. Ja et deia, una palanca que moltes empreses van obviar, que era la formació. Formació en eines de treball a distància, formació en tot aquest tema de poder realment gestionar, no, els temps, la conciliació. Hi ha molts elements que s'han de tocar, la prevenció de riscos laborals també, perquè a casa també hi ha riscos laborals, vull dir, i tot això s'ha de contemplar, vull dir que hi ha moltes palanques a tocar, que el teletreball requereix de tota una preparació. De fet, moltes empreses el que van fer és dissenyar un pla d'implementació del teletreball, ja ha passat aquella etapa d'urgència, i això doncs va ser una eina que va impulsar que algunes empreses sí que incorporessin part de teletreball d'una manera potser més eficient i més efectiva, però no totes les empreses ho van dissenyar, però ha de ser un pla que realment és que s'implementi bé, que s'avaluï, que s'acompanyi i que generi un canvi profund en l'organització i que no sigui simplement una eina més, sinó que sigui una manera de treballar.
Exacte. Doncs Joan Roa, psicòleg i professor de la Universitat de Girona, veurem finalment si continuem amb aquest teletreball o si, com deia, no, abans, és més un desig per molts que no pas una realitat. Gràcies, Joan.
Anirem veient. Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Gràcies. I fins aquí l'actualitat de la setmana, que acabeu de passar un molt bon diumenge. Gràcies i fins la setmana que ve.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.